Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 13 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Ariaga, el control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Rubén López. Rubén, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Repassem el més destacat de la jornada als titulars. El Barça necessita guanyar el Metropolitano per mantenir el lideratge.
Els de Hansi Flick visiten l'Atlético de Madrid a partir de les 9, buscant una victòria que deixi els matalassers 4 punts per sota i els permeti atrapar el Real Madrid, que ara es troba 3 punts per sobre en dos partits més. Ja tenim l'11 confirmat per l'entrenador Hansi Flick, que sortirà amb Szczęsny en porteria, Àlex Valde, Íñigo Martínez, Cubarsí i Jules Koundé en defensa, Pedri i Casado al doble pivot, per davant Dani Olmo i a davant Rafinha, Lamine Yamal i Robert Lewandowski. A més, el Girona va empatar 1-1 amb el València amb un altre gol Salvador Destuani i ja fa 7 partits que no guanya. I a l'Espanyol continua la indignació per l'escàndol arbitral a Mallorca, que deixa els pericos a un punt del descens.
A la Lliga F, derrota del Llevant Badalona i empat a l'Espanyol.
Derrota del Llevant Badalona al camp de l'Eibar per la mínima 1-0, que deixa el Llevant Badalona amb 23 punts, 11 a la taula i 4 punts per sobre del descens. L'Espanyol ha empatat 1-1 al camp de l'Atlético de Madrid i queda només 2 punts del descens que ara marca el Betis. El Barça, que ja té 7 punts més que el Madrid a la Lliga, se centra ja en el partit d'anada dels quarts de final de la Champions, dimecres al camp del Wolfsburg, Alemanya.
A la Primera Federació Femenina la hem perd 6 jornades després.
Les lleidatanes han caigut per 1-0 al camp de l'Osasuna i posen fi a una ratxa de 3 victòries seguides. Malgrat tot, les de Rubén López continuen en places de playoff. El Barça B ha empatat a 0 amb l'Alba i queda a 3 punts de playoff. A Segona Federació, l'Europa torna a ser co-líder després de guanyar el Racing per 2-1. I el Cornellà va perdre 1-0 amb l'Atlético de Madrid C i queda a 8 punts de la salvació.
I a la Segona Federació masculina, l'Europa recupera el lideratge.
Els de la Vila de Gràcia han guanyat 0-1 a Lleida amb gol de Noel i aprofiten la derrota del Sant Andreu amb l'Elx Il·licitat per 1-2. Ara els escapulats són líders amb un punt més que els quadribarrats quan queden només 2 jornades perquè jugui el derbi al Narcís Sala. L'Espanyol B es consolida en places de playoff amb la victòria per 3-1 sobre el Badalona Futur, que queda ja a 16 punts de la permanència. I triomf contundent del Sabadell 4-0 davant l'Algirà, que apropa els arleguinats a 2 punts del playoff. Pas enrere del Terrassa, que ha perdut 1-0 a Andratx i s'allunya a 4 punts de la zona de privilegi. Empat de mèrit i merescut de l'Olot al camp de l'Atlètic Balears, 2-2. Els garrotxins cauen a la plaça de Playout i important la victòria del Cornellà sobre el Mallorca B, 3-2, tot i que els de l'Opo continuen a 5 punts de la salvació.
L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
Vinga, 8 i 6 minuts, comencem l'En Joc d'aquest diumenge 16 de març de 2025. Cada dissabte, cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local. Amb el bo i millor de l'esport català, comencem parlant de futbol de la primera divisió masculina, 28a jornada, perquè a aquesta hora estem ben pendents d'aquest Atlètic de Madrid-Barça que començarà a les 9 al Metropolitano, i on els blaugranes necessiten guanyar per recuperar el lideratge de primera divisió. Recordem que amb la victòria ahir del Real Madrid davant del Villarreal, el Barça es queda de moment segon a 3 punts dels blancs, però amb 2 partits menys. El que ha de jugar és 9 i aquell que li queda pendent de la setmana passada doncs davant de l'Osasuna. En aquest cas, el tècnic Hansi Flick sap que davant de l'Atlètic de Madrid han fet 2 grans partits aquesta temporada, però no han aconseguit guanyar cap dels 2 partits, i és per això doncs que demana màxima concentració als seus homes en aquest partit.
I think we made really...
Crec que vam fer 2 grans partits contra l'Atlético, però per descomptat hem d'estar concentrats des del principi del partit fins al final.
In the first match we
En el primer partit ens vam descentrar a la part final i en el segon partit ens va passar el mateix a l'inici i un altre cop al tram final.
And also in the second match was in the beginning and also at the end, so we have to
hem d'anar en compte amb això, perquè crec que l'Atlètic és un equip que quan fas errors et poden fer mal. Això és el que hem de defensar.
And this is what we have to defend.
Doncs a Hansi Flick demanant concentració màxima als seus homes davant d'aquest Atlètic de Madrid, que és tota una incògnita com arribarà després de l'eliminació a la Champions tan cruel davant del Real Madrid i després d'una pròrroga i uns penals amb tot el sobreesforç que això suposa. Això pel que fa al Barça. El Girona i l'Espanyol, Rubén, van jugar ahir.
Empat a un dels gironins a casa contra el València i derrota de l'Espanyol amb molta polèmica a Son Moix per 2-1.
Doncs el Girona, que continua, són 6 jornades ja sense guanyar, però al final va aconseguir salvar un puntet davant de la València, gràcies, qui si no, el de sempre, a Cristian Estuani, Girona FM, Josep Coll.
Sisè partit consecutiu sense guanyar del Girona, que ha sumat només 6 punts dels últims 27 en joc. Són 3 empats ara consecutius que ha aconseguit el Girona, l'últim aquest dissabte contra València, amb 1-1 en el marcador. El Girona, que semblava que portava la iniciativa amb la possessió de la pilota, però amb el València, que tenia clar el plantejament per sortir al contraatac. Després d'una primera part que va acabar amb empat a 0, els visitants, que van aprofitar una d'aquestes transicions ofensives per fer el 0-1, al minut 58 amb un gol de Diego López. El partit, però, que va canviar amb l'entrada de Cristian Estuani, que al 63 i amb una bona rematada de cap va posar l'empat a 1 en el marcador. El Girona, que va tenir diferents ocasions per sumar els 3 punts, però no ho va aconseguir i es va haver de conformar amb el punt. I l'entrenador del Girona, Michel Sánchez, que comentava això en la roda de premsa.
Més determinació, més agressivitat en zona 3. Són capaços de fer que el rival esté més a prop de la seva porteria que de la nostra, però fins el 0-1, la primera part, moltes situacions de ui, però sí, però no.
El Girona continua 7 punts per sobre del descens quan falten 10 jornades per acabar el campionat i el pròxim partit, després de l'aturada per seleccions de la setmana que ve, serà al camp del Barça, sense Van de Beek sancionat perquè contra València va veure la cinquena targeta groga i segurament tampoc sense Ivan Martín, que en l'últim partit va patir una lesió muscular.
El Girona 12 amb 34 punts, veu com s'allunyen les places europees, té 7 de marge respecte a la zona de descens, una zona de descens a la que es torna a apropar l'Espanyol. Només un punt de marge per als pericos després d'una polèmica derrota al camp del Mallorca per 2-1 amb 3 penals en contra, 2 d'ells aturats per Joan Garcia, però el tercer ja no el va poder aturar. I en aquest cas l'Espanyol, que es va deixar els 3 punts. Si ahir escoltàvem en aquest programa la indignació del tècnic Manolo González i també la del director esportiu Fran Garagarza, avui farem també la de dos dels jugadors protagonistes, Jofre Font, a qui li van fer un clar penal amb 0-1 a favor que no li van xiular, i el d'Edu Expósito, que va fer la centrada en el gol de l'Espanyol.
Bueno, crec que ja s'ha vist, crec que... Bueno, és que en veritat, si parlem o si diem algú, pues, els que acabem sancionats som nosaltres. Al final ho poden fer millor, ho poden fer pitjor, però sempre si nosaltres tenim algun tipus de declaració, doncs pues rebem nosaltres. Crec que la gent, bueno, tothom que ha vist el partit, i suposo que la gent que no ho ha vist, que s'està informant, pues sabrà el que ha passat. És, la veritat que és un escàndol, és que és molt difícil estar dins del camp, sent jugador, descriure una situació així. Crec que, bueno, que no és coincidència tampoc, que bueno, és el que et dic, que no podem dir res si no acabem sancionats, però bueno, crec que s'ha vist, i crec que escàndols com aquests, pocs.
Pues sí, ya lo has dicho tú, muy difícil esta situación, sobre todo por esta polémica, que bueno, que el partido estaba muy igualado, el partido estaba bonito, y bueno, al final entrar en 4 penaltis, pues bueno, yo creo que ha sido muy excesivo, cosas que ya hemos vivido en el pasado, que no las queremos vivir, porque nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y estas polémicas no nos interesan para nada, pero esto es difícil de asumir.
L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
8 i 12, vinga, parlem de la Lliga F, 22a jornada, i hem tingut un resultat de cada per als 3 equips catalans.
Empat a un entre l'Atlético de Madrid i l'Espanyol. Derrota del Llevant Badalona, ho comentàvem fa poc, al camp de l'Eibar per 1-0. I ahir dissabte, el Barça, que va guanyar a Tenerife per 0-2.
Amb aquesta derrota que s'ha produït fa uns minuts al Llevant Badalona, les badalonines queden en la 11a plaça amb 23 punts. Compte, perquè només tenen 4 punts de marge respecte al descens. S'ha anat enfonsant l'equip i ara mateix doncs no es poden descuidar, com tampoc l'Espanyol, que és 13 amb 21 punts, a només 2 punts del descens, perquè ara el marca el Betis. Avui el Llevant, que és l'equip que marcava aquesta zona perillosa, ha guanyat, i per tant el Betis és l'equip que marca ara aquesta zona, amb un Espanyol que està 2 punts per sobre gràcies a l'empat avui al camp de l'Atlètic de Madrid, un empat a mèrit amb bons moments a l'Espanyol, al camp d'un dels primers classificats, del tercer classificat, de fet, 1-1. Després del partit, aquesta era la valoració que en feien l'entrenadora Sara Monforte i la golejadora, la capitana Carol Marín.
Sí, la veritat que sí, perquè si m'ho haguessin d'iniciar el partit, òbviament l'hauria firmat l'empat, però vist com s'ha donat el mateix, no marxo contenta amb el resultat, perquè crec que es mereixia una victòria, però sempre el rendiment de l'equip, que crec que ha fet el millor partit de tota la temporada, ha estat molt sòlid, molt seriós durant els 100 minuts que ha durat el partit. Crec que bueno, puc parlar, crec que serà un punt d'inflexió de cara que es ve el final de temporada.
Sí, como tú has dicho, es una sensación agridulce. Creo que el equipo ha hecho un partidazo. Hemos tenido bastantes ocasiones en ataque para poder haber marcado más goles. Y bueno, al final nos acaban marcando en un penalti, en una jugada que quizá por falta de comunicación pues no nos hemos acabado de entender y se ha dado así. Pero creo que es para poner en valor el trabajo del equipo que ha hecho hoy. Sí, al final estamos viendo que la clasificación todo se está ajustando mucho por abajo. Creo que hay que hacer bueno este punto la semana que viene. Tenemos un rival directo y yo creo que si el equipo compite y juega como hoy, pues vamos a tener mucho en nuestro favor en nuestra casa.
I ahir el Barça que va guanyar 0-2 amb solvència, amb golarro de Patrick Harry i un altre també d'Alexia Putellas, 0-2 a Tenerife, i això li permet augmentar la diferència respecte al Madrid, que va empatar el seu partit davant del Depor. Per tant, ara el Barça té 7 punts més que les blanques i ja es pot centrar en el partit de dimecres a 6:45, anar dels quarts de final de la Champions, Wolfsburg-Barça. Precisament per això, ahir el tècnic Pere Romeu va fer rotacions.
Pues haciendo rotaciones, como venimos haciendo. Tengo la suerte de tener una plantilla completa, una plantilla muy competitiva, que juegue quien juegue la idea sigue siendo la misma, juegue quien juegue, el tipo de partido sigue siendo muy, 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 muy similar. Ahora nos quedan 4 partidos, 2 de ellos de Champions y 2 de Liga. Vamos a intentar que la gente llegue lo mejor preparada posible, por eso hacemos rotaciones.
La xarxa de comunicació local.
Imagina un dia en què cada teatre s'omple de vida, d'històries, d'emocions. Això és Cap Butaca Buida, la gran diada del teatre. El teatre t'omple. Més de 190 teatres t'obren les portes a Catalunya. Una jornada per gaudir del teatre com mai. Compra la teva entrada a capbutacabuida.cat.
Del 7 al 28 de març torna el Festival Jazz Terrassa amb 60 concerts i activitats paral·leles. Descoberta del nou talent del jazz contemporani i difusió de la tradició, projectes inèdits i presentacions discogràfiques. Una mirada oberta i inquieta a l'escena internacional i catalana. 44è Festival Jazz Terrassa. 22 dies, més de 200 músics i 27 espais de la ciutat i la seva comarca. Tota la informació i venda en línia a jazzterrassa.org.
Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
8 i 16 minuts, parlem de la primera federació femenina, 21a jornada, on no ha guanyat cap dels dos equips catalans.
Osasuna 1, AM 0 i Barça B 0, Albacete 0.
Amb aquests resultats, l'AM continua en la quarta plaça amb 35 punts, ara té 4 de marge respecte a aquesta zona de descens, i precisament el primer equip que en queda fora és el Barça B, 6a amb 31 a 3 del Cacereño, que és l'equip que marca la zona de privilegi després d'aquests dos resultats. Això a la primera federació femenina. A la segona federació femenina, grup primer, 24a jornada. Aquests són els marcadors dels dos equips catalans.
Els dos partits es van jugar ahir dissabte. Europa 2, Racing 1 i Atlético de Madrid C 1, Cornellà 0.
Doncs amb aquests resultats continuem tenint els dos equips catalans en situació diversa. El Cornellà continua cuer amb 14 punts, ara ja a 8 de la salvació. I l'Europa és co-líder, juntament amb l'Oviedo, perquè avui l'Atlètic Club B no ha passat de l'empat a casa davant de l'Eibar B. L'Oviedo ahir no va passar de l'empat al camp del Pradejón. I, per tant, amb aquesta victòria de l'Europa 2-1 davant del Racing, amb els gols de Pili Porta i de Pixu, les gracienques són primeres a la classificació. La seva entrenadora, Ana Niaces, contenta per la victòria, però se centra ja en el derbi de la pròxima setmana a Cornellà Europa, diumenge 12:30, en directe per les televisions locals i per la plataforma La Xarxa Més.
Sincerament, crec que nosaltres ens hem de mirar nosaltres. Ja sé que sembla un tòpic, però nosaltres necessitem fer els 3 punts perquè volem seguir a dalt, i necessitem els 3 punts de la setmana que ve i els següents, faci el que faci el nostre rival, el que va primer, el que va segon, el que va quart. Avui venia un Racing que està allà dalt, que es volia enganxar també a la part alta. És que no ens queda altra que avui celebrar-ho, demà desconnectar i dilluns tornar a preparar partit de Cornellà, que estic seguríssima que el fet de que sigui un derbi català i el fet de que elles es juguin el que s'estan jugant serà un partit també complicadíssim, i no ens podem basar només en com anem amb la classificació, sinó que hem d'anar una mica més enllà, perquè ara entra en joc la pressió, entra en joc el que ens juguem, elles entraran amb la necessitat aquesta de fer punts perquè estan en descens, i nosaltres amb la necessitat de seguir puntuant de mestres si volem seguir amb aquesta pressió afegida d'estar allà dalt.
L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
8 i 19 minuts, parlem de la primera federació masculina, el grup primer, 28a jornada, on tenim el Nàstic en zona de play-off i el Barça Atlètic en zona de descens. Aquests són els marcadors d'ahir.
Gimnàstic de Tarragona 1, Baracaldo 0, i empat un altre més a 1 del Barça Atlètic contra el Tarazona.
En van 14 en 28 partits, i això està condemnant el filial blaugrana. Només ha guanyat 4 partits i, per tant, és cuer amb 26 punts, ja a 7 punts de la permanència, que ara mateix marcaria el Celta Fortuna. La cara bona del futbol català en aquesta categoria, el Nàstic, amb la victòria importantíssima sobre el Baracaldo, un rival directe a la zona alta, 1-0, doncs se situa tercer amb 44 punts i ara té 2 de marge en aquesta zona de play-off. Per tant, important aquesta victòria davant d'un rival directe, amb un gol als últims minuts de Marc Montalvo, a qui escoltàvem ahir en aquest programa.
Era un partit important, ja ho sabem des del principi, i donat doncs les circumstàncies del partit i com s'ha donat tot, doncs estem molt contents, no? Al final, jo crec que ja tothom al minut 70-80 ja esperàvem el 0-0, i guanyar un partit així anímicament doncs t'ajuda moltíssim, no? Com, a més, jo crec que s'ha fet un partit bastant complet els 90 minuts, i bueno, a partir d'aquí doncs queda moltíssim encara. Sí que és veritat doncs que hem donat, jo crec, un cop damunt la taula per reafirmar-nos allí dalt, i ara només queda seguir partit a partit. Ara anem a Zamora i a seguir.
Vinga, 8 i 20 minuts. Parlem de la segona federació masculina, del grup tercer de la 27a jornada, que ens dona un canvi de líder. L'Europa recupera aquesta primera posició després de tots aquests resultats.
Sant Andreu 1, Elche Licita 2, Lleida 0, Europa 1, i ahir dissabte Espanyol B3, Badalona Futur 1, i aquest diumenge al matí Andratx 1, Terrassa 0, Sabadell 4, Alzira 0, Balears 2, Olot 2 i Cornellà 3, Mallorca B2.
Doncs a l'Europa, com dèiem, és el nou líder, perquè ha guanyat a Lleida 0-1 amb un partit doncs molt seriós, amb un gol de Noel als primers minuts, un ex de la Lleida precisament. I després el Sant Andreu ha acabat perdent a casa davant de l'Elche Licità 1-2 en el partit de l'enjoc que hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Per tant, el conjunt de la Vila de Gràcia, nou líder, quan queden dues jornades només perquè s'enfrontin Sant Andreu i Europa. Com ha anat el partit al Camp d'Esports? 1-1, Sergi Guiu.
Per tots era sabut que la cita que tenia el conjunt lleidatà contra l'Europa era de les importants per motius classificatoris, però sobretot per temes anímics, i és que Lleida necessita com l'aire guanyar per seguir creient en uns play-off d'ascens. No ha estat així, de fet, el gerro d'aigua freda ha arribat ben aviat després d'una pèrdua de quadre al mig del camp i una centrada perfecta de Nesc dins l'àrea local. El de Puigverd de Lleida, Noel Carbonell, amb el cap ha obert la llauna situant el 0-1 al minut 9. La reacció de Lleida ha estat pràcticament inexistent, i és que no ha generat perill a l'àrea de l'Europa el que ha quedat de primera part, i de fet, en jugades similars a la del gol, el conjunt escapulat hagués pogut fer més gran la diferència, però el 0-1 ha estat el resultat amb el qual els dos equips han anat al descans. A la segona meitat, el guió ha seguit semblant al del primer acte. L'Europa s'ha centrat més en defensar que en atacar, i el Lleida, que ha provat de canviar el partit amb les entrades de Diego, Joaquín i Cortijo, no hi ha hagut manera que posessin compromisos a Flair, el porter escapulat, i ha encaixat una nova setmana, en aquest cas en forma de primera derrota del 2025, sense guanyar el camp d'esports. Íñigo Díaz, que l'entrenador de Lleida valorava així el 0-1.
Bueno, cuando te encuentras con un gol pronto, como nos pasó también el día de Mallorca, pues es complicado luego darle la vuelta. Y bueno, y si ves el rival que teníamos enfrente, que es un rival muy duro, un rival de la categoría que está segundo, primero, no sé cómo está ahora, y bueno, pues que sabíamos que esto podía pasar. Lo bueno es que, bueno, pues al final los jugadores lo han intentado. A veces igual un poco alocados, pero lo han intentado. Entonces, bueno, pues hay que intentar, como siempre digo, intentar coger lo positivo que hemos sacado hoy y aprender de los errores.
La darrera victòria de Lleida a casa va ser el 22 de desembre contra l'Andratx.
Doncs una Lleida que queda novè a 4 punts de la zona de play-off ara mateix. Aquesta és una mitjana de la classificació. A l'Europa, l'altra notícia també del dia, el partit número 500 d'Àlex Cano amb la samarreta escapolada, el jugador que més vegades ha vestit a la història doncs la samarreta del conjunt de la Vila de Gràcia, que després del partit parlava amb la nostra companya de Lleida Televisió, doncs la Eva Cortijo, i deia això.
Nosaltres calculàvem que si fèiem una sèrie de victòries ens apropava molt a fer el playoff i després si els aconseguíem a lluitar per la Lliga. I guanyar aquí doncs era un objectiu que comptàvem amb ell, però sabíem que era molt difícil. Per tant, ens treu una victòria d'aquestes obligades d'aquí al final, però intentarem doncs guanyar cada partit d'aquí al final per intentar lluitar per la Lliga. On ens hem de fer molt forts és a casa, al Nou Sardenya. Intentar guanyar ja els 4 partits que resten i guanyar aquí al camp de Lleida, que potser un empat podíem considerar bo, però l'equip ha anat per la victòria. Hem lluitat per aquests 3 punts de manera impecable. No hem patit pràcticament, llavors l'equip ha fet un gran partit aquí en aquest estadi.
I per cert, que no ha vist la cinquena targeta, també Noel, això vol dir que es perdran el pròxim partit davant de Cornellà i per tant d'aquí 2 setmanes el derbi al Narcís Sala sí que estaran disponibles si no hi ha cap trasbals a nivell físic. I el Sant Andreu, com dèiem, ha perdut sorprenentment a casa davant de l'Elx Il·licità, 1-2, s'havia avançat 0-2 al conjunt d'Elx, s'han quedat amb 10 homes per expulsió del porter i el Sant Andreu, que ha fet un autèntic setge a la segona meitat, però només ha pogut marcar un gol Saturday i per tant ha acabat perdent i ara és segon a un punt. Després de la transmissió televisiva de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, escoltàvem a Josu, el jugador quadribarrat, i el tècnic Xavi Molís.
Bueno, sabíem que era un rival molt difícil, allà a l'anada ja ens ho van ficar molt complicat. De fet, crec que és l'únic rival de dalt, juntament amb Lleida, que no l'hem pogut guanyar, que ens deu l'haver guanyat, i sabíem que és una amenaça molt gran, ho han demostrat la primera part, un filial jove que té una proposta molt maca, que a part estan molt ben treballats, i amb l'expulsió se'ns ha ficat una mica de cara a tot, però és que hem tingut, jo què sé, 20-25 ocasions, i al final quan no estàs encertat, doncs qualsevol equip et pot guanyar, i tenim un dèficit aquí a casa, que portem 4 o 5 partits perduts, i aquests punts després es trobaran a faltar, però bueno, confio en l'equip, la plantilla està bé, i ara hem d'intentar donar-li la volta la setmana que ve contra Mallorca.
M'és igual el derbi. Esteu pensant només en el derbi, és tonteria. El que has de pensar és, primer avui contra Elche, la setmana que ve has de pensar contra Mallorca, que ens va guanyar aquí 0-1 també, i després ja pensarem. No, nosaltres hem d'anar partit a partit, que és el que estem plantejant, intentar guanyar el següent partit. Avui no s'ha donat, però la setmana que ve hem d'anar a Mallorca, intentar guanyar, i intentar pues, estar el més amunt possible. A més, igual, els 7 partits que queden, jo només penso que la setmana que ve hi ha un Mallorca, que hem de guanyar el Mallorca, i després ja anirem escalant posicions si fa falta, i si no, intentarem intentar guanyar el següent.
Doncs està bonica la Lliga, eh? Queden 7 jornades, Europa líder 50 punts, segon Sant Andreu amb 49, i ja obren un foradet perquè el tercer, que és l'Atlètic Balears, i l'Espanyol B, de fet, en tenen 45. Per tant, sembla que Europa i Sant Andreu s'estan distanciant una miqueta a la classificació. Vinga, ens aturem 3 minutets, continuem repassant la segona federació masculina, la tercera, la Lliga Elite i molts altres esports aquí a l'Enjoc.
La xarxa de comunicació local.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
Avui va
de dir sí a tot. Alguna vegada has provat a passar un dia dient sí a tot? Doncs jo ho vaig fer. Em vaig aixecar un matí i vaig pensar, avui serem creatius. Diguin el que em diguin, diré que sí. I no sé si va ser una genialitat o realment una bogeria. Però el que sí que t'asseguro és que va ser una gran aventura. Mira, la cosa va començar suau. Una amiga em va escriure i em diu, Roser, et ve de gust de venir a esmorzar? I jo, que normalment hauria posat mil excuses, doncs vaig dir, sí, sí que vinc. I allà estava en una terrasseta mirant el mar, esmorzant a les 9 del matí un croissant gegant de xocolata que no tenia prevista la meva agenda. Però ja et dic jo que el vaig gaudir com mai. Després, al carrer, em vaig creuar amb una noia que feia molt temps que no veia. I ja un cop ens vam posar al dia, em diu, vine aquesta tarda al meu gimnàs perquè tinc unes màquines noves que has de provar. I la meva ment em deia, no, no, no et liguis, que tens feina. Però què vaig fer? Vaig dir que sí. I ja em veus, hores després, intentant mantenir el ritme en postures impossibles mentre em preguntava en quin moment se m'ha acudit apuntar-me. Una estona després, em va trucar un amic i em diu que estava canviant la carta del menú del seu restaurant i que s'hi podia anar a fer un tastet. Mira, jo entre unes coses i altres aquell dia ja en tenia prou, però vaig complir el que em vas proposar. I li vaig dir que sí. Doncs vaig tenir un sopar ben diferent i divertit. Però saps què? Encara que vaig acabar el dia cansada i amb cruiximents en músculs que no sabia ni que tenia, em vaig adonar d'una cosa important. Dir que sí t'obre experiències que a vegades no t'hauries ni imaginat. Coses que segurament hauria rebutjat per mandra o perquè sempre tenim coses a fer, perquè la feina no t'ho permet i perquè realment reservem poc temps per compartir. Què vull dir amb això? No cal dir que sí a tot, ni dir que sí cada dia. Però, de vegades, val la pena sortir de la rutina i acceptar allò inesperat. Perquè en aquest sí, s'hi amaguen moments divertits, aprenentatges nous i records que no hauries viscut si t'haguessis quedat a la teva zona de confort. Així que, la propera vegada que dubtis, pensa, i si avui és el dia de dir que sí?
La xarxa de comunicació local.
L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc. En Joc, amb Ignasi Trapero.
Dos quarts de nou del vespre, som els de l'En Joc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ja estàvem parlant d'aquesta segona federació masculina, on ja us hem explicat que l'Europa és el nou líder amb 50 punts, un més que el Sant Andreu. El següent equip català que trobem és l'Espanyol B, quart, amb 45 punts, després de la bona victòria ahir davant del Badalona Futur, per acabar amb la mala ratxa de les últimes setmanes i afiançar-se novament en aquesta zona de privilegi. Una zona a la que s'apropa el Sabadell, vuitè amb 41 punts, ja només dos punters del play-off, després d'un triomf avui contundent i convincent davant de l'Alzira, 4-0. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
Plàcida victòria del Sabadell avui aquí a la Nova Creu Alta, 4-0 del conjunt de David Movilla a una Unió Deportiva Alzira que ha competit amb un nivell bastant més baix que no pas el conjunt arlequinat. Ha estat un partit còmode per un Sabadell que al descans ja guanyava 3-0. Qui diria que feia 4 mesos que els vallesans no aconseguien una victòria de locals? Però és que la victòria de la setmana passada a Olot va suposar treure's una motxilla de pedres de sobre i la d'avui ni us explico. Un partit en el qual ha dominat des del principi fins al final. El conjunt arlequinat amb els gols de Rubén, doblet de Miguelete i, sobretot, de molt bella factura la diana de Javi Feria. L'Alzira pràcticament no ha xutat a la porteria de Gianni. Fins al minut 85 aproximadament no havia rematat cap cop entre els tres pals, i així s'explica un marcador d'una contundència com un 4-0 que trenca d'una vegada per totes la dinàmica negativa de l'equip de Movilla. L'autor d'un doblet avui, Miguelete, 3 gols en les últimes dues jornades, parlava directament d'un cop sobre la taula.
Yo creo que hemos dado un paso adelante, hemos dado un golpe sobre la mesa,
Como he dicho antes, lo necesitamos muchísimo, sobre todo aquí con nuestra gente y sobre todo para reenganchar otra vez a la afición, que la necesitamos más que nunca.
Després d'una arrencada de Lliga força bona i d'una dinàmica d'una única victòria en 14 jornades que havia portat el Sabadell fins a la desena plaça, sembla que ha redreçat el rumb al conjunt sabadellenc, ara amb dues victòries seguides, a Olot i avui aquest 4-0 contra l'Alzira, que situen una altra vegada al centre d'esports a les portes de la part alta, ara mateix a dos punts de la zona play-off quan només resten 7 jornades pel final d'aquesta segona federació.
I aquesta era la lectura que feia de la victòria arlequinada el seu tècnic David Movilla.
Hemos tenido 11 o 12 ocasiones, por lo menos, ¿no? Creo recordar, y bueno, algunas fuera de juego y tal, pero creo que sí hemos sido capaces de manifestar en el resultado esa productividad ofensiva que hemos tenido. Y bueno, sí me quedo con un poquito de que, bueno, queríamos haber buscado ese quinto gol, porque veníamos de lo que veníamos hace 15 días, no hace 3 semanas, perdón. Bueno, para mí la mayor clave no va en lo futbolístico, lo que estás diciendo es futbolístico, es táctico, bueno, es el nivel de confianza y de energía en la que he sentido al equipo toda la semana y hoy les he dicho que estaba convencido, tenía la convicción de que hoy era el día.
I qui cau a la desena plaça, a 4 punts ja del play-off, és el Terrassa, que avui s'ha deixat sorprendre al camp de l'Andratx, un dels equips que està a la zona baixa, 1-0. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Nou pas enrere del Terrassa Futbol Club, aquest cop al camp de l'Andratx. 3 derrotes en els últims 4 partits de l'equip de Víctor Bravo, que s'allunya, i de quina manera, de la promoció d'ascens. I és que els agarencs, doncs, tenien apuntat al calendari aquest partit com l'inici de la remuntada, i aquesta remuntada haurà d'esperar. I és que els agarencs, novament, van oferir una imatge molt pobra en atac, i el conjunt de l'Andratx, doncs, que arribava en inèrcia positiva, ha sumat la quarta victòria consecutiva i ha sortit d'aquesta zona de descens. Un equip de Víctor Bravo que haurà de millorar i molt si vol aquest any, doncs, estar lluitant per aquesta promoció d'ascens. Escoltem el míster del Terrassa Futbol Club valorant aquesta nova desfeta a la Lliga.
Nosotros hemos generado bastantes ocasiones, tanto como para empatar, incluso para llevarnos el partido, pero bueno, al final una situación de juego que conocíamos perfectamente de ellos, le hacen un gol igual a la Europa. Lo habíamos trabajado, lo sabíamos, pero bueno, al final nos ha fallado la concentración en esa jugada y nos ha penalizado mucho. Pero bueno, creo que el equipo en términos generales ha hecho un buen encuentro a pesar de la derrota. Ellos han generado una ocasión, nos la han metido y estos partidos son así de difíciles y de complicados.
I atenció, perquè el Terrassa ara, doncs, té finals, i recordem que li queden 4 partits a casa, 3 fora. El proper rival serà el Ibiza Islas Pitiusas.
Per cert, baixa d'última hora el Barça, Frenkie de Jong, que havia de ser titular, no podrà jugar. En el seu lloc, doncs, l'ocuparà Marc Casador en aquest 11 inicial de Hansi Flick a partir de les 9 en aquest Atlètic de Madrid-Barça. Vinga, completem la lectura d'aquesta jornada 27 de la segona federació masculina. Boníssim empat de l'Olot al camp del que era tercer classificat, l'Atlètic Balears. De fet, ho continua sent 2-2 amb un gol a última hora de Marc Mas, amb qui hem parlat aquesta tarda, i estava, evidentment, ben satisfet per aquest punt de mèrit, que això sí, deixa els garrotxins en la plaça de play-out.
Ens hem merescut l'empat. L'equip ha estat lluitant fins al final, no? I ha demostrat un cop més que una mica d'orgull, no? I la competitivitat que necessitem per aconseguir l'objectiu. Aquest és el camí. I res, a seguir lluitant. Ara que un bon partit bastant, bastant important, però bueno, crec que avui, si lluitem com hem fet avui i competim com hem demostrat fins a l'últim minut i creient, crec que tenim molt a dir.
Importantíssima també la victòria del Cornellà davant del Cué, davant del Mallorca B, 3-2. Guanyaven 3-0 els de l'Opo, s'han complicat la vida al final, però com a mínim han guanyat. Això sí, queden a 5 punts igual de la salvació, perquè l'Andratx ha guanyat, per tant no ha canviat res la seva situació. Alberto Lopo, tècnic del Cornellà.
Lo principal es felicitar a mis jugadores por la victoria. Yo creo que es una victoria que se lleva trabajando ya tiempo, queriéndolo hacerla mucho antes. Pero bueno, se ha dado hoy en situaciones que por momentos parecían muy plácidas y bueno, por momentos que que hemos tenido que sufrir hasta el final. Entonces, bueno, una valoración creo que es positiva, en el buen sentido de que el equipo sabía hoy lo que se estaba jugando y ha dado algo de pecho. Sí, eso me calienta. Más que me preocupa, me cabrea, porque me cabrea mucho, la verdad. Ya en mi época como jugador tuve la suerte de jugar de defensa y cuando te marcaban goles, pues lo sufría como jugador, y ahora como entrenador, pues intento transmitir al equipo que para ganar y para salir de esta situación hay que tener la portería a cero. Si no la tienes, es más complicado.
I el Badalona Futur va perdre davant de l'Espanyol B 3-1. És penúltim a 16 punts de la salvació que marca l'Andratx. Pròxim rival, per cert, del Badalona Futur. Si perdés aquest partit, el Badalona Futur seria ja matemàticament equip de tercera divisió. Oliver Vallabriga és el seu entrenador.
Bueno, nos quedamos una sensación un poco agridulce porque sí que es verdad que sabíamos a dónde veníamos y el partido que nos íbamos a encontrar. Yo creo que hemos hecho un muy buen partido a nivel defensivo, a nivel de duelos. Hemos hecho lo más difícil, que era empatar el partido. Incluso en la primera parte creo que hemos tenido la versión más clara del partido, con el 0-0 lo hemos tenido nosotros. Y luego, pues bueno, pues al final hemos aguantado bien. El segundo gol de ellos ha sido más de mérito nuestro que mérito de ellos. A partir de ahí, pues el partido se ha complicado. Y luego, pues hemos tenido la mala suerte de la expulsión y de que enseguida viniera el tercer gol. Pero aún así nos quedamos con el trabajo de los chicos. Creo que venir aquí a hacer el partido que hemos hecho, plantear el partido que hemos hecho, no era fácil. Y creo que una vez más hemos competido muy bien.
En joc.
Vinga, i a tercera divisió, 26a jornada. Els tres primers han guanyat. Tot continua igual a la part alta després de tots aquests marcadors.
Reus 3, Prat 2, Sant Cristóbal 0, Girona B 1, l'Escala 0, Atlètic Lleida 2, empat a 0 entre l'Hospitalet i Peralada, Tona 2, Vilassar de Mar 0, Cerdanyola 1, Manresa 0, Sabadell B 2, Fundació Grama 2, Badalona 3, Europa B 4 i empat a 0 entre Mollerussa i Muntanyesa.
Doncs el Reus que ha respost a les victòries de Girona B i Atlètic Lleida l'últim partit de la tarda i ha acabat guanyant el Prat, de manera que continua tenint 6 punts d'avantatge respecte al Girona B, que avui ha guanyat per la mínima al camp del Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Domagosa.
Derrota del Sant Cristóbal a casa per 0-1 davant el Girona B. El conjunt visitant, just després d'una jugada polèmica dins de l'àrea que el Sant Cristóbal va reclamar penal, Minsu marcava el gol del conjunt del Girona B. L'equip de Quique Álvarez aconseguia aquesta victòria, i és que el Sant Cristóbal, de tres quarts cap enrere, doncs tenia la pilota, tenia la possessió, però no acaba de marcar gols. I és que els 19 gols que porta aquesta temporada és fidel reflexe del que està passant en el conjunt agarenc de cara a l'àmbit realitzador. El Girona ha tingut oportunitats per poder sentenciar, però Carles Segura ha evitat qualsevol opció del Girona de poder marcar el segon gol del partit. Doncs com dèiem, escoltem a Quique Álvarez, entrenador del Girona B, i també escoltem a Cristian García, entrenador del Sant Cristóbal.
Hem aconseguit fer-la igual a la primera aproximació que hem tingut, amb una acció individual, un fallo d'ells amb mal despeje que l'ha agafat un jugador meu marcat. Però bueno, després d'això crec que hem gestionat bé el partit. Més a la contra, ja, situacions a la contra sota la segona part, hem tingut ocasions com per fer el 0-2, i bueno, ells sí que al final del partit, a base de penjar pilotes amb gent física que té, doncs, bueno, la sensació que et podien fer mal en qualsevol jugada no ha estat així.
Yo creo que no se puede reprochar al equipo en su nivel, es decir, de intensidad, de ir a por el partido. La verdad que lo estábamos contrarrestando bien. Sí que es verdad que hemos generado muchas llegadas a tres cuartos y balones al área, pero no somos capaces de finalizarla, y por eso el equipo adolece, ¿no? Yo creo que sí, llevamos 19 goles, es por algo, y nos cuesta mucho llegar a esas zonas y sacar beneficio de ello.
Un Girona B que continua amb aquesta lluita per la primera posició, el Sant Cristóbal, que s'enfronta el proper cap de setmana a la Muntanyesa en un enfrontament clau de cara a les seves aspiracions per salvar la categoria a la tercera federació.
I també ha guanyat el tercer classificat, l'Atlètic Lleida, 0-2 al camp de l'Escala, en aquest partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio L'Escala, Ivan García.
Els gols de Boris Garros a la primera meitat i Wilber Alejandro a la represa serveixen al Lleida de Gavi García consolidar-se a la tercera posició.
Després de l'empat a casa del Badalona, aquesta victòria fa bo aquell empat.
Alejandro ha marxat del Nou Miramar sent el màxim golejador de la categoria amb 18 dianes.
Bueno, sí, és un plaer estar allà dalt i bueno, a seguir creixent amb l'equip, que ho està fent molt bé tot.
Pel que fa a l'escala, ha lluitat tot el partit, però li ha faltat encert. Després de 4 jornades guanyant a casa, s'ha retrobat amb la derrota. Jonathan Morilla, jugador de l'escala.
Cuando se te ponen por delante un poco el plan de partido que llevas preparando durante la semana, pues se te ve un poco ahí jodido, pero bueno, aún así el equipo ha seguido.
No estava content el tècnic de l'escala, Raúl Paje.
Quan semblava que arribava l'empat i després la targeta vermella d'ells, que bueno, ens ha accelerat una mica més el partit i hem tingut bastant arribades, bueno, ha arribat el 0-2 i bueno, un gel d'aigua freda. I
a Lleida ha guanyat els dos partits, el d'anada i el de tornada.
I també continua en zona de play-off, en aquest cas en la quarta plaça, amb 41 punts, té 2 de marge. És el Paralada, que ha empatat a 0 al camp de l'Ospi. Això deien després del partit el tècnic de l'Ospi, Jaume Delgado, i de la part del Paralada, Àlex Marçal.
Sí, és veritat que ells la primera part han sigut superiors i han tingut més ocasions, i la segona part jo crec que nosaltres hem estat millor, no? Bueno, sé que l'important és guanyar, l'important és aconseguir els 3 punts, però jo crec que a vegades hi ha que mirar una altra cosa, no? I és el grup humà que hi ha dins del vestidor, no?
Bueno, doncs valorem l'empat com a positiu. Si ens haguessin dit que a aquestes altures de temporada el Paralada estaria on estaria i l'Hospitalet estaria on estaria, nosaltres aniríem disgustats, com la sensació que donava mateix el vestuari de que possiblement deixem escapar 2 punts en aquí, doncs bueno, això és una cosa positiva envers el grup, del creixement que ha tingut des del primer dia que vam començar. La sensació és que a nosaltres costava més inquietar-los i això els donava a l'Hospitalet tindre aquesta energia per seguir estant a dalt, apretant-te'ls.
I segona victòria seguida del Tona, en aquest cas 2-0 davant del Vilassar de Mar, per doncs, situar-se i recuperar la cinquena plaça, per tant, zona de play-off. Ràdio Vic, Pep Portet.
Bona tarda. La Unió Esportiva Tona s'ha imposat aquest matí per 2-0 al Vilassar en un maig en què els locals han estat molt superiors a la segona meitat i han disposat d'ocasions per un marcador més ampli. El maig ha tingut 2 cares. A la primera part, la igualtat ha estat la tònica, amb poquíssimes arribades i només una ocasió. Una rematada de cap de Dani Ribelles als 35 minuts que el porter Santaló ha tret sota pals, en una jugada en què els locals han reclamat que la pilota havia entrat. La segona meitat ha estat gairebé un monogràfic del Tona, que als 51 minuts ha obert la llauna amb un gol de Ribelles, concretant una contra, amb suspens, ja que Santaló ha desviat el xut que finalment ha acabat entrant. I sense temps de celebrar res, golàs d'Eric Vilanova, amb un xutàs des de la frontal que ha entrat per l'escaire i que es posiciona a gol de la setmana. Els dos gols han fet créixer el Tona en confiança davant un Vilassar que no ha posat a prova Craviotto en tot el partit. Una rematada de Nil Salarica al travesser i l'ocasió posterior de Dan Collsol, que ha sortit alta, podien donar al Tona el tercer gol per sentenciar. Gol que no ha arribat. Dani Ribelles, autor del primer gol.
Bueno, sí, yo creo, más importante los 3 puntos, ¿no? El equipo, yo, llevábamos tiempo ya pasándolo mal, estábamos jodidos, pero nada, si tenemos un equipazo, ya está visto que podemos competir con cualquiera, venía aquí equipos fuertes, hemos ido a casa equipos fuertes, hemos ganado, hemos tenido 3 o 4 malas rachas de esa de malos partidos, pero bueno, tengo la suerte, tengo un equipazo. Tengo gente que me da buenos balones. Ahora estoy, bueno, me viene de cara al gol, gracias a Dios, y mira, y a seguir.
Ribelles creu que l'equip encara pot fer coses en aquesta zona alta.
Sí, claro, sí, 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 siempre lo hemos pensado. Estando fuera de play-off como hemos estado, siempre estamos vivos nosotros. Siempre nuestra mentalidad es, bueno, ganar y, bueno, no pasa nada, se puede perder, estamos unidos y, bueno, ya lo habéis visto hoy. Otra victoria, seguimos, no nos confiamos, pero sí que confiamos en el equipo, confiamos en los compañeros y, bueno, lo podemos sacar, lo vamos a sacar seguro.
El Tona suma la segona victòria consecutiva després d'encadenar 3 derrotes i es retroba amb la victòria a casa després de perdre els 2 últims partits. Per la seva part, el Vilassar queda a la zona baixa amenaçat pel descens.
I empat segurament insuficient tant pel Sabadell Vell com per la Fundació Esportiva Grama. Ràdio Sabadell, Sergi Garcés, bona tarda.
Bona tarda, i a més en un partit que s'ha pogut endur qualsevol dels dos equips, perquè ha estat disputat, si no tinc lloc a res, la veritat és que un partit d'aquests atractiu per l'espectador neutral, no així, evidentment, pels seguidors del Sabadell Vell o de la Fundació Grama. S'ha avançat el conjunt visitant, després d'una acció protestada pels locals un més que possible penal sobre Elia Càmara, però Wallis ha estat el primer en obrir la llauna, i lluny d'enfonsar-se aquesta vegada el conjunt del contracarcià ha tingut reacció. De fet, a l'inici de la segona meitat, primer Utgés i després Salamanca han capgirat el marcador. Han estat els millors minuts d'aquest filial arlequinat, però de nou Walid s'ha tret allò una jugada màgica, en aquest cas amb la seva cama esquerra, per trobar l'escaire de la porteria de Ciurans i acabar fent el 2-2 definitiu. Com dius, un empat que segurament no contenta ni els uns que volen mirar cap a dalt, ni els altres que volen sortir de la zona de perill, abans que aquest filial del Sabadell visiti un altre filial, el del Girona, la setmana que ve, mentre que la Grama rebrà a casa un altre dels candidats d'aquesta zona alta, com és el Reus.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
Fins ara.
Doncs el Sabadell ve a 2 puntets de la salvació i el Prat a 6, després de caure a la visita al camp del líder, al camp del Reus, al Prat Ràdio. Ivan Conde.
Final del partit a Reus, victòria importantíssima per al Reus Futbol Club Redis, que ha hagut de suar la cancel·lada, però s'ha endut la victòria per mantenir el lideratge i aquesta distància respecte al Girona B. 4-2 en una segona meitat especialment boja, on el Prat també doncs, ha tingut les seves opcions per treure algun punt del camp del líder. S'ha avançat el conjunt roig i negre al tram final de la primera meitat amb un gol de Torrents, ha empatat el Prat a prop de l'hora amb una Diana Miguel Fernández. 3 minuts després, Ricardo Bas sobre la porteria ha anotat el 2-1, en 5 minutets ha tornat a empatar el Prat i ha tornat a marcar Miguel Fernández, i en una jugada molt desafortunada per al Prat, Pedro Martín sobre la línia ha posat el 3-2 al 84 i ja el temps afegit amb tot molt obert, Russo ha posat el definitiu 4-2 en un partit on entre d'altres coses ha tornat a jugar després d'una bona temporada, després de força mesos, Sergi Rosanes al terreny de joc i ha donat també l'assistència del 2-2. Sergi, explica'ns com has vist el partit.
Bueno, primer fotuts per la derrota. Al final nosaltres sabíem que teníem oportunitats de venir aquí i donar la sorpresa, però bueno, crec que l'equip ha donat la cara. No estem contents pel resultat, però sí per com hem actuat dins del camp. I bueno, també, per altra banda, feliç per haver tornat, per poder ajudar a l'equip, i ara amb ganes d'aquests 8 partits que queden intentar doncs, sumar tot el que sigui possible.
Clar, perquè quant de temps ha passat des del darrer partit que has jugat?
Et diria que potser un any o més que no jugava 30 minuts, així que un any, sí, bastant, sí, sí.
I com t'has sentit?
Bueno, bé, físicament al final t'has d'adaptar, el joc, el ritme, tot és diferent, però bueno, a poc a poc.
Avui també en un dels camps on potser no has notat tant, podríem dir, perquè és gespa natural contra el líder de la categoria. Com has vist també una mica des del terreny de joc doncs la categoria també en això, en la visita al camp del líder?
Sí, sí que és una mica diferent perquè és un camp que no el trobes tota la categoria, però bueno, sí que estic acostumat a jugar a aquest tipus de gespa. Però bueno, ara a pensar ja en el següent partit, a deixar enrere doncs, aquest resultat, crec que les sensacions són bones tot i la derrota, i res, a remar tots junts.
Queden 8 jornades. Per on passen les opcions del Prat, que al final sí que és cerca per joc, no? Sembla que està a prop de sumar, de guanyar aquests partits que necessita, però que ara mateix ja està a 6 de la permanència.
Sí, aviam, sabem que no serà fàcil, però al final encara hi ha marge, queden 8 partits, hi ha molts punts en joc i hem de remar tots junts en la mateixa direcció per intentar aconseguir la victòria.
Doncs Sergi, felicitats pel retorn i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Les paraules de Sergi Rosanes després d'aquest 4-2 del Reus Redis contra el Prat.
I també amb molts gols ha viscut el Badalona 3 a Europa B 4 amb victòria del filial Gracienc a l'últim minut. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
Bona tarda. Pas enrere molt important del Badalona per les seves aspiracions de play-off descents. Els escapulats han patit una derrota a casa davant l'Europa B, d'aquelles que fan molt de mal. Ha començat bé el partit pels de Jordi López, ja que ben aviat Dani Humet amb una xilena ha avançat el seu equip. Però el filial de l'Europa ha contestat aviat amb una diana des de fora de l'àrea de l'ex del Badalona en Marc Anglès. Abans del descans, els badronins s'han tornat a avançar amb un gol de Toni La Rosa, després d'un error defensiu dels visitants. En el temps afegit del primer període, el conjunt gracienc ha situat el 2-2, amb el que s'ha arribat a la mitja part. En el segon temps, els visitants han fet el tercer, després d'una gran assistència d'Anglès sobre Quim, que ha culminat el davanter. Quan més tocat semblava el Badalona, ha arribat al 3-3, novament obra de Toni La Rosa. Fins al final, els escapulats han perdonat fins a 3 ocasions clares per fer el quart, però ha estat l'Europa qui en el temps de prolongació ha situat el 3-4 definitiu, deixant glaçat l'estadi municipal. El tècnic del Badalona, Jordi López, que atribuïa la derrota als errors del seu equip.
Ens ha faltat dominar situacions que requereix un partit, clar. No podem permetre que s'esborrei, o sigui, que el partit agafi el factor que ha agafat, sobretot a nivell defensiu hem d'ajustar moltes coses perquè ha sigut hem comès molts errors.
Una derrota molt dolorosa que deixa el Badalona sense marge d'error d'aquí a final de Lliga per mirar d'estar entre els 5 primers.
La xarxa de comunicació local.
Imagina un dia en què cada teatre s'omple de vida, d'històries, d'emocions. Això és Cap Butaca Buida, la gran diada del teatre. Aquest dissabte 22 de març, més de 190 teatres t'obren les portes a Catalunya. Una jornada per gaudir el teatre com mai. Compra la teva entrada a capbutacabuida.cat. El teatre t'omple.
Del 7 al 28 de març torna el Festival Jazz Terrassa amb 60 concerts i activitats paral·leles. Descoberta del nou talent del jazz contemporani i difusió de la tradició, projectes inèdits i presentacions discogràfiques. Una mirada oberta i inquieta a l'escena internacional i catalana. 44è Festival Jazz Terrassa. 22 dies, més de 200 músics i 27 espais de la ciutat i la seva comarca. Tota la informació i venda en línia a jazzterrassa.org.
En joc, amb Ignasi Trapet.
8:53, vinga, ens queda repassar a la Lliga Elite, la 22a jornada d'aquesta competició que ens ha deixat aquests marcadors.
Canvi de Let 1, Rubí 0, empat a 1 entre Figueres i Horta, Castelldefels 3, Poble de Mafumet 2, Baix 1, Palamós 0, i ahir dissabte empat a 2 entre el Vic i el Manlleu, Atlètic Sant Just 1, Vilanova 3, Lloret 1, Rapitenca 0, i Sant Mauro 0, Vilafranca 1.
Doncs l'empat del líder del Vic en aquest derbi usonenc davant del Manlleu l'han aprofitat Canvi de Let i Vilanova per apropar-se una miqueta. Líder Vic amb 41 punts, a 2 el Canvi de Let, a 4 al Vilanova, això a la part alta. I avui el Valls ha sumat la tercera victòria consecutiva davant del Palamós i deixa els palamosins tocats, en la penúltima posició, a 7 punts ja de la salvació. 1-0, Valls-Palamós, Ràdio Palamós, Yolanda Aguilar.
El Palamós ha tornat amb les mans buides de la seva visita a Valls i ha vist com l'equip local s'ha emportat els 3 punts gràcies a un gol en pròpia porta de Víctor Garrido. A la primera meitat, els de Joan Mármol s'han mostrat inoperants en atac. En el minut 12 del partit, Garrido ha fet un gol en pròpia porta en un primer temps per oblidar. A la segona meitat, els palamosins han sortit disposats a superar la porteria de José des del primer moment i donar-li la volta al marcador, però la intervenció del porter local en dues ocasions ha aconseguit mantenir el resultat d'un 1-0 final. Amb la derrota d'avui, el Palamós finalitza la 22a jornada de la Lliga Elite amb 20 punts i no pot superar un rival directe en la lluita per la permanència. Aquestes eren les declaracions de Joan Mármol, que dius es sentia trist al finalitzar el maig.
Al final, si tu mires fredament i comptabilitzes les accions d'ells, han tingut dues clares a la segona meitat, com nosaltres hem fet també accions, doncs, per mereixer l'empat, però és que el resum del partit està en que han tirat la primera meitat a la paperera d'una manera increïble i estem a 16 de març, me sembla, 20 punts. Avui tenien que haver guanyat. Ja està, no hi ha cap altra lectura de... No hi ha més.
Amb el resultat d'avui, el Palamós continua penúltim de la taula classificatòria. El proper partit dels palamosins serà el dissabte 22 de març a les 5 de la tarda davant a Lloret, darrer classificat de la categoria. El Valls, per la seva banda, visitarà el camp del Manlleu.
I vinga, ràpidament, escoltem Ferran Cabello, tècnic del Llevant Badalona, després de la derrota 1-0 a Eibar.
Bueno, fem el resum de que sabíem el que veníem aquí, ens hem sortit amb la mateixa cara de tontos que el primer partit. Sabíem què farien, sabem el que ens venia i tot el que havíem treballat durant la setmana, doncs res, és el mateix que vam dir el dia 1, que amb un petit error aquest equip se't fica per davant i ja era impossible fer-li qualsevol cosa. Ens quedem amb la preocupació de que veiem que la gent a sol importa molt poc i hem de donar una crida a la gent que de veritat vol sumar per treure aquesta situació cap endavant, però això és molt difícil. Bueno, l'acció del 0-1 amb una acció sola contra la portera la tornem a errar, crec que estem molt malament a àrees i del 0-1 passem a l'1-0 i partit tancat. Són els errors que cometem des de jornada 1 i només amb una miqueta d'encert aquest equip estaria molt, molt més amunt a la classificació.
Emprenyat Ferran Cabello. Vinga, notícies de les 9 i tornem amb més esport.
la xarxa de comunicació local. Collected and sensible, except when I get hit with rejection. To turn me down, well that's just unethical. I'll turn into someone you're scared to know. But if you need my love, my clothes are off, I'm coming over to your place. And if you don't need my love, I did it once, you little bitch, yes anyway.
Tell me what you like. Tantric yoga, baby, namaste. If you don't want me, I'll just deem you gay. But if you
xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 9, parla Guillem Camps. La vaga de Renfe i Adif prevista per aquest dilluns ha quedat desconvocada després de pactar la inscripció dels treballadors a Renfe. A més, l'ens que gestionaria Rodalies es repartiria entre Barcelona i Madrid, en què el segon tindria un percentatge més alt, tot i que amb una majoria mínima. Amb tot, la gestió diària dels trens correspondrà a Catalunya. L'anunci arriba després de noves negociacions que han tingut lloc en una reunió aquest diumenge des de Madrid entre el Ministeri de Transports i els sindicats. Tot plegat en una nova jornada amb problemes a la xarxa ferroviària. I és que aquesta tarda hi han hagut retards als trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per neu entre Castella i l'Aragó. A més, l'avaria d'un tren Irio ha deixat una via de Sants sense tensió elèctrica. Dues incidències que se sumen a la d'aquest matí quan un problema a la infraestructura entre les estacions de Garraf i Sitges ha provocat retards des de primera hora d'aquest matí. Els sindicats Comissions Obreres, UGT, CGT i la Confederació Intersindical i CEMAF havien convocat les aturades per demà, per aquesta setmana, per denunciar els incompliments dels acords signats el 2023. El conductor de 17 anys d'un ciclomotor ha mort aquest diumenge al migdia en un xoc amb un cotxe a Monistrol de Montserrat, al Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut a la 1:38 del migdia al quilòmetre 2,5 de la BP-1121 a la zona de la Bauma. Per causes que encara s'estan investigant, un ciclomotor i un turisme han col·lidit frontalment i, a conseqüència de la topada, ha mort el conductor menor del vehicle de dues rodes. Amb aquesta nova víctima ja són 33 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes d'aquest 2025. I per altra banda, la carretera C16 ha acumulat aquest diumenge a la tarda fins a 22 quilòmetres de retencions entre Berga i Bagà, al Berguedà. En aquests moments encara són 6. La congestió és en sentit sud cap a Barcelona i el Servei Català de Trànsit ha tancat els accessos nord i centre a la ciutat de Berga per als vehicles que circulen cap als Pirineus que només poden accedir a la localitat des de l'accés sud. El 30è Congrés Nacional d'Esquerra havia de ser una bassa d'oli, segons la direcció, però ha tornat a sacsejar les costures del partit. Les conclusions de la Comissió de la Veritat han fet aflorar la crisi interna a Martorell, on Oriol Junqueras arribava convençut de reforçar el seu lideratge. Sí que s'han aprovat amb solvència les ponències estratègica, política i estatutària, però el malestar entre les bases ha crescut pel dictamen de la comissió dirigida per Joan Tardà. Hi ha militants que volen portar l'informe al Canal Ètic i a la Comissió de Garanties, i Nova Esquerra i Foc Nou estudien constituir-se com a corrents interns. I en esports, en aquests moments arranca el partit que el Barça afronta al camp de l'Atlètic de Madrid amb l'objectiu de recuperar el lideratge de la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Amb Ignasi Trapero.
Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya des de fa 13 temporades, cada cap de setmana al vespre, a la vostra ràdio local. En els propers minuts seguirem a l'inici del partit entre l'Atlètic de Madrid i el Barça, que comença tot just a aquesta hora. També repassarem la jornada del bàsquet, de l'hoquei patins, del waterpolo, de l'handbol i de molts altres esports. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc. Passem al més destacat de la jornada en format de titulars amb Rubén López. Rubén, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Ho dèiem ara, el Barça necessita guanyar el Metropolitano per mantenir el lideratge de primera.
Els de Hansi Flick visiten l'Atlético de Madrid des d'aquesta hora buscant un triomf que els deixi els matalassers 4 punts per sota i els permeti atrapar el Real Madrid, que ara es troba 3 punts per sobre amb dos partits més de moment. Minut 1 i mig de partit, 0-0 al marcador. Recordem l'11 amb el qual ha sortit l'entrenador Hansi Flick. Cesny en porteria, defensa de 4, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Nico Martínez i Alejandro Valde. Doble pivot format per Pedri i Marc Casado, per davant Dani Olmo i a davant els 3 de sempre, Rafinha, Lamine Yamal i Robert Lewandowski.
I en bàsquet, a la Lliga CB, Lleida i Girona s'allunyen del descens.
Els lleidatans s'han imposat a la pròrroga per 82-85 a la pista del Granada, rival que marca el descens. Ara els de Gerard Encuentra se situen amb dues victòries de marge respecte a aquesta zona. També dos triomfs per sobre del Granada queda el Girona gràcies a la victòria a Múrcia per 64-76. El Barça guanya 91-113 a Andorra i puja a la cinquena plaça empatat amb Joventut i Manresa. I desfeta contundent de la penya davant el València 89-104 i derrota també del Manresa a Gran Canària 94-89.
Pel que fa a l'hoquei gel, el Puigcerdà es classifica per les semifinals de Copa de la Reina.
Les seretanes han tornat a guanyar el Millennium Panthers en la tornada de quarts de final 16-0 i es classifiquen per a les semifinals del torneig del CAU. La final a 4 es disputarà el pròxim cap de setmana a Puigcerdà i el rival en semifinal serà el Majadahonda.
I Marató de Barcelona de rècord.
L'etíop Tesfaye Deriva i la keniana Sharon Chemilo han estat els guanyadors de la Marató de Barcelona i tots dos ho han fet amb el rècord de la prova. També hi ha hagut rècord de participants, 27.000. Maria Lázaro ha estat la millor catalana i s'ha endut el doble títol de campiona de Catalunya i d'Espanya. Josep Maria Arnal ha estat l'atleta més ràpid de casa nostra.
Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
Vinga, 9 i 6 minuts som els de l'Enjoc. Comencem ja la segona hora del programa. Pràcticament 3 minuts de joc al Metropolitano. De moment, Atlètic de Madrid 0, Barça 0. I anem a obrir ja la carpeta del bàsquet, perquè també tenim molta teca a la Lliga CB, 23ena jornada. amb una jornada de fet que ens deixa tres victòries d'equips catalans a domicili i dues derrotes de l'altra banda.
Mora Banc Andorra 91, Barça 113, Granada 82, Jaiopo Lleida 85 i ahir dissabte Gran Canària 94, Manresa 89, Joventut 89, València 104 i Ucamp Murcia 64, Girona 76.
Doncs ha guanyat el Barça aquesta tarda a la pista del Mora Banc Andorra i això li permet pujar fins a la cinquena plaça, atrapa de fet a dos equips catalans més, a la Penya i al Manresa, amb el mateix balanç de victòries i derrotes, després d'una victòria solvent de l'equip que entrena Joan Peñarroya.
Teníem que fer una mica de canvi de xip amb les nostres situacions defensives, crec que ho hem fet, i després doncs, bueno, hem tingut moments de tot, no? A la segona part està en avantatge i ja l'està jugant fluid, ja l'està jugant ofensivament amb comoditat i contents i compartint la bola i anotant tothom, ha fet que en alguns moments la nostra defensa no fos el contundent que tindria que ser. Especialment Harding ens ha castigat amb l'anotació, per això és un excel·lent anotador, però bueno, crec que hem controlat bé el partit i ho hem de una victòria important per nosaltres.
I molt important també la victòria de Lleida a Granada, rival directe, l'equip que marca ara mateix el descens. Mal partit, la veritat, dels lleidatans, però han aconseguit forçar la pròrroga in extremis i ja la pròrroga s'han acabat imposant 82-85, un resultat que deixava aquestes sensacions al tècnic Gerard Encuentra.
Sí, li dono molt mèrit perquè guanyar fora de casa és molt complicat. A més, avui aquí hi havia un ambient espectacular, no?, que no han deixat d'animar el seu equip, i hi havia moments que podíem que ens podien entrar dubtes i recordar-nos partits anteriors, i l'equip ha sigut capaç de seguir creient, i per això li dono especial mèrit, no?, perquè l'equip ha volgut i seguir creient en la victòria.
Ocasió claríssima de Lamine Yamal, boníssima la combinació, crec que era amb Dani Olmo, i la rematada frega al pal dret de la porteria d'Oblak, a punt de marcar el Barça al minut 5 de la primera meitat. Vinga, més Lliga CB, avui han guanyat el Barça i el Lleida a domicili, però ahir vam tenir un parell de derrotes, la del Baxi Manresa a Gran Canària, 94-89, una llàstima, perquè va dominar part del partit, però va acabar caient el conjunt que entrena Diego Campos.
Un balón, corrido, privado de la iniciativa básicamente durante todo el partido, pues siendo fieles, muy fieles a nuestra identidad, presionando, siendo sólidos en defensa, con actividad, reboteando y sobre todo corriendo y pasando el balón en ataque, hasta tal punto que llegamos a una ventaja de 7-8 puntos que se sostenía en el tiempo, y es claro el último minuto del tercer cuarto donde sacamos, tiramos solos, cogemos el, bueno, no cogemos el rebote, que es una fuerza aún nuestra, o saca de fondo, perdemos el balón y hay una antideportiva y luego una canasta, y ahí es donde cambia el devenir del partido. Eso sumado más la primera posesión de cuarto cuarto que tenemos en zona, incomprensiblemente pues dejamos tirar a Homsley y nos paramos.
I també va encaixar la desena derrota ahir, la Penya. Va perdre de 15 davant de la València. No va fer un bon partit al conjunt badaloní que entrena Dani Miret.
El tema del rebot ha estat en molts moments, però tot el tema de quan hem intentat córrer, doncs ens hem equivocat, hem perdonat en certes situacions. Hi ha hagut un moment que ja havíem d'anar a bloquejar i arribàvem tard, no? Coses simples que nosaltres podem fer molt bé i que sembla que sigui un tema més mental del tenir un rival davant que està fent molt bé les coses i que ens frustra, no? I això és el que depèn de nosaltres, i això és el que ha passat, doncs, ja molt clarament al final del partit, quan el Montero ha començat a fer accions de molt de talent i nosaltres, doncs, ens hem frustrat, ens hem col·lapsat.
I molt important també la victòria del bàsquet Girona a Múrcia, 64-76, que permet també als gironins allunyar-se a dues victòries del Granada, l'equip que marca el descens. Això deia després del partit el tècnic Moncho Fernández.
Cuando los partidos son así, tan disputados, tan duros, nosotros tuvimos la fortuna de coger una ventaja que nos permitió aguantar el arreón final de UCAN, y entonces el partido entró en lo que yo siempre llamo la escapada ciclista, ¿no? La meta está llegando y el que coge la escapada buena, pues se lleva la victoria. En este caso, pues nos correspondió a nosotros, ¿no? Fuimos capaces anotar en esos momentos finales cuando la defensa de cambios de Murcia nos había colapsado tanto. Y bueno, como el partido se acababa, nos lo llevamos nosotros. Pero creo que ambos equipos hemos peleado mucho por, y que ha sido un partido de una intensidad grande.
I a la Lliga Femenina Endesa, 26a jornada, jornada rodona per l'Uni Girona, que es posa líder en solitari gràcies també a les derrotes dels rivals. Aquests són els resultats, en aquest cas, de l'Uni i de la Penya.
Gran Canària 41, Uni Girona 82 i Jairis 85, Joventut 72.
Sabem que el Cadí La Seu jugarà el pròxim dimecres el seu partit aquesta jornada davant de l'Euskotren. La Penya amb aquesta derrota cau a la setena plaça, continuant a play-off. I l'Uni Girona, com us dèiem, victòria de 41, va doblar el Gran Canària en puntuació. I això li permet situar-se líder en solitari amb una victòria més que el València i dues més que Perfumeries Avenida. Tots dos rivals van perdre els seus partits aquesta jornada i això fa que les gironines siguin líders en solitari. Això deia el tècnic assistent Jordi Sargatal.
Bé, doncs content per el resultat final, gràcies a una mica del treball de tot el partit. La primera part amb poca circulació de pilota i alguns detalls defensius que hem parlat. Ho hem ajustat a la mitja part i hem sigut capaces de ser més dinàmiques, de ser més sòlides a darrere, poder córrer, poder treure millors tirs contra les seves defenses canviants i res, una feina al final de totes les jugadores que han pogut sumar.
Una categoria per sota, Lliga Femenina Challenge, 24a jornada amb aquests marcadors per als catalans.
El Cáceres, Extremadura 68, Barça, CBS 66 i Melilla 66, Lima, Horta 82.
Cinquena derrota seguida del Barça CBS, que és 13, i bona victòria de la Lima Horta, que se situa just per sota, amb el mateix balanç de 7 victòries i 17 derrotes, antepenúltim de moment el Lima Horta. I encara una categoria per sota, Lliga Femenina 2, grup A, 21a jornada.
Segle 21, 72, Robles, Lleida, 45, Almeda, 67, Sevilla, 65 i Viladecans, 52, Piquen, Claret, 67.
Continua líder al segle 21, que ja acumula 4 victòries consecutives. Té una més que el Sevilla en aquest grup A de la Lliga Femenina. I en el grup B, aquests són els marcadors.
Tordera Blanes 60, Maristes Coruña 64, Aranguren 53, Mataró 60, Mondragón 78, Boet Mataró 49 i Lleó 63, Gec 58.
S'allarga la bona ratxa al Mataró, 6 victòries seguides per situar-se ja a la tercera plaça, a una victòria del Coruña, i això sí, molt lluny, a 6 del Bosonit, que és el líder clar d'aquesta Lliga Femenina 2 en el seu grup B. Vinga, i a la segona FEB, grup Est, 21a jornada, aquests són els marcadors.
Palma 85, Bisbal 72, Salou 86, Tarragona 84, Lleida i Sabte Mataró 50, Mallorca Palma 72, Sant Feliuenc 68, Llíria 81 i Gandia 64, Prat 71.
Bona victòria del Prat, que continua sent el millor català ara mateix, 6è, amb 12 victòries en 21 partits. I acabem, com sempre, repassant també la tercera FEB en el grup CA, 21a jornada. Aquests són els marcadors.
L'Hospitalet 70, Saragossa 73, Joventut B 79, Andratx 65, Es Castell 83, Esparreguera 65, C 61, Mataró per Boet 85, Vic 68, Navàs 64 i Jackson 72, Baix 74.
Doncs el Vic va aprofundir encara més a la mala dinàmica del líder del Navàs, que té 17 victòries, una més que l'Hospi, i va aconseguir guanyar el Vic. Ahir en aquest programa en Jordi Cervantes parlava amb un dels seus jugadors, l'Adrián Sánchez.
Muy importante. O sea, veníamos en una buena racha y este mini derbi que podemos llamar, veníamos probando toda la semana con muchísimas ganas y la verdad que ya tenemos la victoria, es una subida de moral increíble. No, lo esperábamos, tienen dos jugadores exteriores que cogen mucho el balón, organizan mucho como son Sims y Juste y nos ha costado un poco frenarles en la primera parte y al principio de la segunda. Pero en cuanto hemos podido frenarles y han empezado a notar el cansancio, hemos podido poner nuestro ritmo más alto y llevarnos el partido.
I en el grup CB d'aquesta tercera FEB, aquests són els marcadors de la jornada número 21.
El Findent 64, Mollet 69, Salt 105, Eivissa 63, i ahir dissabte Inca 93, Roser 78, Quarte Huerva 69, Cadí Manresa 61, Granollers 75, Espanyol 63, Igualada 78, Castelldefels 79 i Barça Atlètic 77, Helios 61.
Doncs el líder continua sent el Mollet amb 17 victòries, una més que el Castelldefels i dues més que Barça i Cadí Manresa.
La xarxa de comunicació local.
Imagina un dia en què cada teatre s'omple de vida, d'històries, d'emocions. Això és Cap Butaca Buida, la gran diada del teatre. El teatre t'omple. Més de 190 teatres t'obren les portes a Catalunya. Una jornada per gaudir del teatre com mai. Compra la teva entrada a capbutacabuida.cat.
Del 7 al 28 de març torna el Festival Jazz Terrassa amb 60 concerts i activitats paral·leles. Descoberta del nou talent del jazz contemporani i difusió de la tradició, projectes inèdits i presentacions discogràfiques. Una mirada oberta i inquieta a l'escena internacional i catalana. 44è Festival Jazz Terrassa. 22 dies, més de 200 músics i 27 espais de la ciutat i la seva comarca. Tota la informació i venda en línia a jazzterrassa.org.
L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
9 i 18 minuts, continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana i una de les alegries que ens ha donat l'esport català aquest cap de setmana és en hoquei gel, perquè tenim el Puigcerdà que intentarà revalidar el títol de la Copa de la Reina aconseguit l'any passat. Aquest cap de setmana ha superat els quarts de final.
En el partit d'anada dels quarts de final disputat ahir dissabte, el Puigcerdà va guanyar 10-0 al Millennium Panthers i avui a dos quarts de 4 de la tarda es jugava a la tornada, on també ha guanyat el Puigcerdà per 16-0 al Millennium Panthers.
No hi ha hagut cap mena de rival i el Puigcerdà que es classifica per aquesta final a 4 que es disputa el pròxim cap de setmana i precisament a Puigcerdà. Puigcerdà és a la seu, un equip ceretà que per cert ja sap que el seu rival serà el Majadahonda. Aquesta tarda hem parlat amb el tècnic del conjunt del Puigcerdà, el Salva Barnola, que estava ben content pel bon paper de les seves jugadores davant del Millennium Panthers en els dos partits d'aquest cap de setmana i ja esperançat en el pròxim cap de setmana.
Molt content perquè tant l'Àlex i jo i l'Albert doncs hem pogut de disfrutar, no?, de tot l'equip sencer, és la primera vegada que ens passa, i la veritat que el Puigcerdà, si estan totes les jugadores disponibles, doncs té un potencial molt bo, molt bo. Hi ha tres línies i una quarta molt compensades i amb molt de qualitat i amb criteri, no? S'ha vist cosetes, hem intentat doncs, perfeccionar una mica les posicions, sobretot en zona defensiva, a l'hora de crear el joc, que s'obrin més, buscar els espais, sobretot que siguin intenses a l'hora de patinar, i res, contentes, encarem aquesta Final Four de la Copa de la Reina aquí a Puigcerdà, amb els quatre participants, el Xuri Majadahonda, Puigcerdà i Jaca. Tenim rival, seran les majariegues, que vindran, doncs, vindran dolgudes, no? Han perdut la final, el cinquè partit a seva casa, 1-3. Enhorabona al Xuri per guanyar la seva tercera lliga consecutiva. I això ha de ser un estímul, ha de ser un estímul perquè les noies surtin esperonades a per aconseguir aquesta Copa de la Reina, que si elles s'ho creuen, són capaces.
Avui 20 minuts també perseguia una Copa de la Reina al Granollers, que a més la organitzava, però no va poder ser. Ahir el conjunt ballesà va caure en semifinals.
Derrota dura del Granollers per 19-20 contra el Betiònec.
Una autèntica llàstima, però finalment no ha aconseguit el conjunt ballesà jugar aquesta final d'avui, que s'ha imposat el Vera per tercera vegada consecutiva. A la plata femenina hi ha hagut un únic partit del grup C pendent de la jornada número 18.
Gava 30, Amposta 24.
Doncs els dos últims classificats que s'enfrontaven i, per tant, el Gava queda ara mateix penúltim amb 9 punts. L'Amposta continua cué com, després de sumar només 2 punts en aquests 23 primers partits de Lliga. I a la primera estatal masculina, el grup D, la 24a jornada, aquesta sí que s'ha jugat al complet i aquests són tots els marcadors.
24ena jornada i comencem repassant-la amb un empat a 24 entre l'Esplugues i el Sant Esteve Serrovires. I ahir dissabte es van jugar la Roca 29, Sant Joan Despí 27, Sant Vicenç 29, Sant Cugat 28, Sant Esteve Palautordera 36, Oar Gràcia 35, Palautordera 33, La Salle Montcada 36, Sarrià 38, Bordils 33 i Molins 26, Sant Quirze 27.
Doncs la notícia de la jornada, la derrota del líder del Sant Cugat, que malgrat tot continua en la primera plaça amb 41 punts, dos més que la Roca, que el persegueix a la segona posició. Vinga, i parlem també de rugby, en aquest cas, a la Copa de la Reina. Ahir es disputava la gran final a les Terrasses. El Covendas jugava al Sant Cugat, però la veritat és que no va tenir opcions.
El Salvador, 57, Sant Cugat, 5.
Doncs no va poder ser, però després del partit del costat Sant Cugatenc celebraven haver jugat aquesta gran final per primera vegada, una final de categoria, modalitat de rugby 15, i que, evidentment, no vam tenir gaire opcions davant del Salvador, i mira que les havia guanyat a la Lliga, però en qualsevol cas s'ha de felicitar el Sant Cugat per la bona temporada que ha fet. I a tot això, en hoquei herba, divisió d'honor masculina, hem arribat a la 13ª jornada i, com sempre, ens fa el resum de tot plegat des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Victòria clara i contundent del Club Egara, 3-0 davant el tenis. Albert Font avançava el conjunt agarenc al primer quart. Bruno Ávila, des del penal corner, marcava el segon gol dels d'Andrew Wilson, i el tram final del partit arribava al 3-0 d'Àlex Broto. Escoltem Andrew Wilson, entrenador del Club Egara.
Sí, sobre todo por tema marcador parece así, aunque el tenis pues generó sus ocasiones de gol con los pases largos que tienen y los contraataques, donde tuvimos que hacer un trabajo bastante intensivo y con mucha convicción en defensa.
I emoció i gols a les Pedritxes, victòria 4-3 del Club Deportiu Terrassa davant la Sanse Complutense, dues victòries consecutives de l'equip agarenc. Enric Miralles, de penal córner, avançava el Terrassa, el segon quart, només un gol, el del conjunt de la Sanse Complutense. Arribava el 2-1 de Pau Patxamé, que avançava els vermells, però abans de l'inici del últim i definitiu quart arribava la remuntada del conjunt madrileny, que donava la volta al marcador, però aquesta situació repetia l'últim i definitiu quart amb els gols de Mario Mena i Francisco de Borja. Amb aquests resultats, atenció, perquè la classificació queda de la següent manera pels equips agarencs. 31 punts l'Atlètic Terrassa, amb 31 punts. El Club Egara ocupa la cinquena plaça amb 20, encara lluny, això sí, de la zona de Final Four. I el Club Deportiu Terrassa, amb aquestes dues victòries consecutives, es situa 6è amb 18.
I 13ª jornada també a la divisió d'honor femenina. Com ha anat tot plegat, Miqui?
Una victòria, un empat i una derrota a la divisió d'honor femenina de hockey. La victòria, la del Club Egara, per 4-1 davant el Sardinero. El conjunt de Joan Vidal es refà de la derrota de la setmana passada davant el Club Deportiu Terrassa. Sofi Kinan avançava el conjunt agarenc, Mayalén García ampliava distàncies i els gols de Natàlia Vilanova i Julieta Jancunas donaven la victòria definitiva al conjunt del Pla del Bonaire. Només el conjunt càntabre retallava distàncies al tram final del partit. Empat de l'Atlètic Terrassa a un gol davant el tenis, i és que Júlia Calvo al tercer quart establia la igualada en un partit on el conjunt de Jordi Carrera aconseguia un punt del tot insuficient, però que el fa aguantar aquesta segona posició. La derrota, la del Club Deportiu Terrassa al camp del Júnior, per 4-0, Berta Serraima, abans del descans, aconseguia l'1-0, i 3 gols de Granato, amb un gol al tercer quart i 2 al definitiu quart, doncs donava la victòria al conjunt de Sant Cugat, que d'aquesta manera es situa a la quarta plaça després d'un inici de temporada complicat. L'Atlètic Terrassa continua a la segona plaça, el Club Egara molt a prop de la zona de Final Four, a només un punt, a la cinquena plaça, i el Club Deportiu Terrassa continua a la desena posició, fora del descens.
I de moment el Metropolitano sense novetat, Rubén.
Minut 23 de partit, segueix l'empat a 0 entre Atlético de Madrid i Barcelona.
Ha hagut de fer ja una primera bona intervenció Chesney, però la jugada estava anul·lada per fora de joc de Julián Álvarez. El Barça, que domina clarament la possessió de la pilota, però de moment només una clara ocasió, aquella de Lamine Yamal, que ha fregat el pal. Vinga, ens aturarem 3 minutets, agafem una miqueta d'aire i afrontem ja la darrera mitja hora de l'enjoc, que hem de parlar encara d'hoquei patins, de futbol sala, de waterpolo, de vòlei, de tenis taula, de moltes altres coses, com sempre, aquí a l'enjoc.
Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera renova amb Secretos d'un crimen, un thriller ambientat a l'Índia. També s'estrena la darrera pel·lícula de Jaime Rosales, Moglé, i un petit geni pianista protagonitza Wolfgang.
Devika Pipal, de 14 o 15 años, era la hija de Ram y Rani Pipal, ambos trabajadores del pueblo de Lalipur.
A Secretos d'un crimen, la protagonista és la Santosh, qui, gràcies a un pla del govern, hereta la feina del marit com a agent de policia després d'enviudar. Quan una nena de casta inferior apareix violada i assassinada, es veu arrossegada a la investigació sota l'ala de la carismàtica inspectora feminista Sharma.
Hay dos tipos de intocables en este país. Están los que la gente no quiere tocar. Y los que la gente no puede tocar.
Jaime Rosales dirigeix Moglé, una jove estudiant de secundària marcada per la recent mort de la seva mare, la Gwen, passa temps amb el seu grup d'amics, inclòs el seu amant Thomas. Quan en Jean-Luc, un estudiant parisenc amb vocació artística, s'instal·la a la zona, la Gwen troba que al seu davant té una decisió vital. Un dia descobreix al cinema una pel·lícula inspirada inexplicablement en la seva vida.
Je vais aller à Morlaix le week-end prochain.
Ah bon?
Ça fait longtemps. Ça fait même un siècle. Ça va me faire du bien.
Wolfgang Abadal? Endavant.
Wolfgang és un nen de 10 anys amb un quocient intel·lectual de 152 i trastorn de l'espectre autista. Després de la mort de la mare, es veu obligat a viure amb en Carles, el seu pare, a qui no ha vist mai. En Carles afronta el repte amb ganes, però el nen no suporta el seu desordre ni el seu baix intel·lecte. El noi haurà d'escollir entre una gran oportunitat com a actor o convertir-se en el pare que necessita en Wolfgang.
La xarxa de comunicació local.
En joc, el programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapera.
Dos quarts de 10 de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc. Arribem al minut 27 ja al Metropolitano. Continua el 0-0. L'Atlètic, que s'està espavilant una miqueta als últims instants, i es treu una miqueta el domini de sobre del Barça. Vinga, anem a parlar d'hoquei patins. Hoquei lliga masculina, hem arribat a la 20a jornada i ens deixa aquests marcadors.
Barça 6, Sant Just 0, Liceo 8, El Picat 3, Pont Lleida 5, Calafell 2 i ahir dissabte el Coi 4, Noia 3, Voltrega 2, Calde 0, empat a 5 entre Reus i Vilafranca i victòria de l'Igualada per la mínima contra el Vic 3-2.
Doncs el Barça, després d'uns últims resultats no massa bons a les últimes competicions, avui jugava davant del Sant Just al Palau Blaugrana en un partit que hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió, a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més, i la veritat és que no ha tingut pietat. El conjunt blaugrana ha guanyat 6-0 per reformar encara més el seu lideratge indiscutible a l'hoquei lliga masculina. Després del partit a la Transmi escoltàvem a Sergi Fernández del costat de Barça, Joan Pujalte del Sant Just.
Al final això és esport, sabem que no hem estat bé en dues competicions que hem perdut en un temps molt curt. Crec que l'equip estava fent una feina molt bona des de la pretemporada i tocava refer-se. Avui hem posat la primera pedra i des de dintre el vestidor tenim les coses molt clares. Hem de treballar, si fa falta, més fort per lluitar per aquesta Hockey Lliga, que és l'objectiu que ens queda aquesta temporada. I segurament anímicament necessitàvem una victòria com aquesta d'avui, que ha sigut perfecta, porteria zero, hi ha hagut gols, però no ens podem quedar amb el partit d'avui. Hem de seguir treballant, hem de seguir millorant i intentar, doncs, arribar al final de la playoffs, que és on ens jugarem la Lliga amb les màximes garanties per intentar aconseguir-ho.
Sabíem que el Barça és un equip molt fort, més aquí al Palau, i tenia que fer un partit que els intentés igualar i posar les coses difícils. Crec que per moments hem estat molt bé, no hem estat efectius de cada porteria, perquè crec que hem tingut les nostres ocasions, i ells sabem lo dels que són i han aprofitat els primers minuts per agafar aquest avantatge de 3-0 que a partir d'aquí han anat creient. Ara potser tenim alguns rivals que potser són més de la nostra lliga, no? que ens juguem més directament, però bueno, tot i que vingui el Vic, però abans tenim l'Igualada, per tant anirem a lluitar amb ells igualment.
I també aquest diumenge, molt bona victòria del Lleida davant del quart del Calafell, 1-1, Fran Balanyà.
Molt bones, així és. Podríem dir que el Pons Lleida ha signat un bon partit per sumar aquests 3 punts en aquest retorn a l'Hockey Lliga després de 3 setmanes d'aturada d'aquesta competició. Els llistats s'han imposat per un 5-2 en un partit en què no han patit per aconseguir aquesta victòria. No ha estat un duel, això sí, amb moltes ocasions, com les que acostumen enguany a mostrar-se als partits dels Pons Lleida, tot i que, recordem-ho, es veien les cares el segon i el tercer màxim anotador d'aquesta competició domèstica. Els pals del Calafell també expliquen que el partit hagi arribat al descans amb un còmode 3-0 pels de Duamat. I és que els penedesencs han estavellat 3 pilotes al ferro en aquest primer acte. També cal dir que aquestes han estat les poques arribades a la porteria defensada en aquesta 20a jornada per Javi Sánchez. El porter llistat, a més, ha estat especialment resolutiu en les escasses ocasions visitants. Aquests gols de la primera meitat els signaven, en aquest ordre, Nuno Paiva, Sebas Moncusí i Ferran Torres als minuts 7, 15 i 22, respectivament. La renda s'ampliava a 4-0 només començar la segona meitat, concretament al minut 2, amb una diana d'Antonio Migueles. L'existat Gepi Selva marcava el primer gol penedesenc a l'11 de la segona. El marcador, de fet, el podria haver estrenat el seu company Sergio Miras 5 minuts abans si hagués aprofitat el penal que tirava i aturava Javi Sánchez. Els de Guillem Cabestany han posat un pèl d'emoció al partit amb el 2-4 5 minuts pel final. Aquest gol el marcava el jove de 15 anys, Isaac Bouda, que debutava instants abans de l'Hockey Lliga. I és que el Calafell comptava amb baixes importants, com la de Joaquín Olmos, que s'estima que no podrà tornar a calçar-se uns patins aquesta temporada, i de l'exllistat Sergi Folguera, que estava molestat per tentativa d'agressió davant el Voltrega. Aquesta reducció de l'avantatge ha estat només una il·lusió, perquè Darío Jiménez tornava a situar 3 gols per sobre els llistats arran de transformar la directa fruit d'una blava a Jero García. La segona que veia aquest jugador en aquest partit, l'Argentí del Calafell, i ja n'havia vist una quan només s'havien disputat 14 segons de la segona meitat, directa que no transformava en Nuno Paiva, però sí que aprofitava l'equip amb l'esmentat quart gol del Pons Lleida que anotava el xino. En aquesta segona blava de Jero García s'ha sumat una altra, la de Gepi Selva, per protestes als col·legiats, cosa que ha sentenciat del tot els de Guillem Cabestany, perquè tot i el gol de Darío han seguit jugant el tram final del partit amb un home menys en pista.
I això hi ho veia després del partit el jugador del Lleida, Sebas Moncusí.
Sí, la veritat que s'han vist gols, ha sigut un resultat amb 7 gols, que la veritat que pel hockey actual, pues, que és un hockey molt defensiu, pues, ha sigut molt vistós, i sí, al final el partit ha tingut el ritme, jo crec que nosaltres hem volgut, i estem molt contents de la victòria perquè ens ve un calendari difícil i, pues, estem molt contents. Sí, la veritat que sabem tots que la pista del Noia pues, és molt complicada pels resultats que hi ha hagut. Sense anar més lluny, el Barça, per exemple, ha perdut a la Champions, però bé, serà la revanxa de les semis i segur que ens tenen ganes, però nosaltres també anem a l'Ateneu a intentar sumar els 3 punts.
I ahir, important victòria del Voltregà davant d'Alcaldes en un duel per intentar sortir de la zona baixa de la classificació. En aquest programa, en Jordi Cervantes parlava amb el jugador del Voltregà, Àlex Rodríguez.
Ara contents de treure aquests 3 punts, que com dius eren importants, i
a pensar en dimecres ja.
Sí, sí, aquest any està sent un any estrany, complicat per tots, ho hem de salvar com sigui i tenim això al cap. Ara anem a dimecres a una pista molt complicada com el Vilafranca i que serà clau per salvar-nos. Hem fallat molt, és cert que hem començat molt bé el partit, però després hem fallat molt de cara a porteria. És una cosa que hem de treballar per dimecres millorar, perquè els partits es resolen per petits detalls i bueno, avui l'Oriol ens ha ajudat moltíssim amb aquest rosco i contents de, com et dèiem, de treure els 3 punts, que era l'important.
I la ressaca del títol de Copa no li va sentar massa bé al Reus, que es va deixar punts a casa davant del Vilafranca, 5-5. La nova ràdio, Aleix Pérez.
Pluja de gols en l'empat a 5 entre el Reus Deportiu i Vilafranca. Encara amb el record de la final del diumenge passat, els reusencs han fet rotació i han convocat jugadors del Reus Deportiu B. El gat al ritme baix, el partit del Vilafranca ha aprofitat una recuperació per anotar el primer gol, obra de Sergi Torrents. La reacció per a estat immediat amb una combinació entre Julià i Salvat, perquè ha finalitzat amb l'empat del capità Roginegre, que de fet ha anotat el segon gol mitjançant un penal. A la represa, el Vilafranca ha vist com li anul·laven un gol per falta prèvia, però han posat la igualada mitjançant una bona maniobra de Sergi Torné. El partit ha entrat en un constant d'anades i vingudes, i en l'enèsima entesa entre Salvat i Casas, aquesta ocasió ha estat el Mataroní el que ha posat el tercer. A 12 minuts pel final, Marc Palau ha marcat amb un punt de fortuna per posar el tercer, encara que els reusencs han posat una marxa més, i Julià ha fet una nova gran passada per Carles Casas, que ha posat novament els lots i negres per davant. Per dissipar dubtes, Martí Casas ha engaltat una canonada que ha entrat per l'escaire. Tot i així, els visitants han aprofitat l'excessiva relaxació per empatar mitjançant un doblet de Bernat Yeste per posar el 5-5 final. Escoltem a Jordi García, entrenador del Reus Deportiu Virgínies.
El que sí és veritat i s'ha de reconèixer que és que aquests jugadors, tal com estan, tal com porten, han lluitat fins al final i volien guanyar i estaven enfadadíssims al vestuari perquè sabíem que seria difícil, però se'ns ha posat bé per poder-lo guanyar i és el que encara et dol més, no? Però bueno, al final l'esport és així.
La torna agradós per Lots i Negres, que malgrat tornar al Palau d'Esports amb una gran versió competitiva, s'han trobat amb un gran Vilafranca.
I també li va costar l'Igualada, derrotar la QE al Vic 3-2. Marc Montaner, tècnic de l'Igualada, Ramon Pardo, del costat del Vic.
Crec que la primera part es notava que, tot i dominar, penso molt nosaltres i tenir més ocasions, crec que s'ha notat que ells estaven, que per ells era un partit superimportant, per la permanència, nosaltres anàvem fent, anàvem al tram, i quan jugues així passa el que ha passat avui, no? Dos gols tontos, que no saps ni com han entrat, se't posen per davant, tu vas arribant i el seu porteu per a tot, i bueno, ja ho hem vist això amb altres partits, no? Haver tingut aquest punt de sort al final, crec que ens el mereixíem, eh?
Bueno, la veritat és que ara costa fer una valoració després dels últims 3 minuts, però, bueno, amb l'equip l'he vist bé. La veritat és que hem tingut una actitud quan feia partits que no teníem, ho hem donat absolutament tot, hem defensat superbé, hem limitat molt les virtuts que té l'Igualada, que són moltes i són jugadors realment bons. És un equip, a mi m'agrada molt aquest equip, un equip jove que va molt a l'atac, surt molt a les transicions, encara molt l'1 per 1, i ho hem limitat. La veritat és que els ha costat molt arribar a porteria i ho hem fet bé.
Vinga, i a les 9:39 parlem també de l'hoquei Lliga Femenina, 18a jornada, perquè el Palau és co-líder. Aquests són els marcadors. Doncs una hoquei Lliga Femenina que, com us diem, doncs el Palau l'encapçala ara amb 48 punts, juntament amb Fraga i Telecable, perquè precisament el Fraga va derrotar el Telecable i el Palau va aprofitar amb una golejada a la pista del Vigas i Riells per situar-se primer de moment per gol a veraix. Xona Codinenca, Roger Rams.
Sí, el Palau, que tanca la 18a jornada de Lliga com a líder amb 48 punts, són els mateixos que Telecable i que Fraga, després de derrotar el Vigas i Riells amb un còmode 0-5, i també gràcies a la derrota del fins ara líder, el Telecable, justament finalment a mans del Fraga per 2-0. Les palauenques van fer un molt bon partit, dominant des de la primera meitat amb gols de Mariona Colomer, Aina Florenza i Laura Puigduet en el primer temps i dos gols més obra de Marina Codina i de Carla Font de Glòria a la segona part. El Vigas, malgrat comptar amb el factor pista a favor, no va tenir pràcticament cap opció de cara a porteria i no aconsegueix trencar la ratxa de no guanyar aquest 2025. Escoltem l'entrenador del Palau, Andy Colaiani.
Bueno, era un partido que sabíamos que si lo ganábamos nos ponía en la cima de las posiciones, un poco lo habíamos hablado antes del partido, que era un partido importante por esto, y creo que hemos jugado bien, ¿no? La primera parte bastante mejor que la segunda, creo que en la segunda nos faltó un poquito de movilidad, el equipo estaba un poquito estático. Es una pista muy incómoda la de Vigas, resbala mucho, la bola tiene algunos botes, pero bueno, nada, lo importante es que hemos conseguido los tres puntos.
A només 8 jornades pel final de la competició, la classificació, com dèiem, està més que ajustada per la part alta on es troba el Palau. Recordem que enguany el líder serà l'equip que quedi primer i no hi haurà play-off. En canvi, el Vigas és 11è amb 12 punts a només 2 de les posicions de descens.
Importantíssima victòria del Mataró a la zona baixa davant d'un rival directe com és el Raixoi, a qui ara deixa com a cue. El Mataró és penúltim, a més la setmana vinent juga contra l'Alcalà, un altre rival directe. Ara mateix el Mataró a 3 punts del Vigas i Riells, que marca la permanència. Mataró Ràdio, Héctor Marc.
El líder grip Club Hoquei Mataró aconsegueix una victòria vital per continuar somiant en la permanència. Surt de la cua i envia el Raixoi, el rival vençut, al pou de l'Hoquei Lliga Femenina. El resultat d'un a 0 no reflecteix la gran superioritat mataronina, sobretot en una primera part on les gallegues eren un parapet de les escomeses locals. La resistència del Raixoi s'ha vist compromesa per una targeta blava a carrera. Aina Leonard no ha estat capaç de resoldre en la falta directa. La insistència del Mataró semblava que no es materialitzaria, almenys en el primer temps, però en un atac ràpid, a manca de 100 segons, Farners Prat feia el seu quart gol de la temporada. Més obert al segon temps, però mantenint el control mataroní. El Raixoi ja no li valia tancar-se enrere i és quan ha tingut les més clares. El nerviosisme de poder sumar el segon triomf per les d'Albert Larrea ha costat algun ensurt al Jaume Parera. El Mataró ha gaudit de les més clares. De fet, semblava que era qui necessitava el gol. Sense poder tancar el partit, la botzina final ha sigut un esclat d'alegria que ha ressonat per tota la ciutat. Albert Larrea és l'entrenador del Club Hoquei Mataró.
Treballen molt per marcar aquests gols i sempre se'ns escapa. Sembla que els gols últimament ens sonin com un ull, més que com un gol, no? I llavors aconseguir aquest gol, com ha sigut, bueno, crec que era important. Posar-nos per davant al marcador era un objectiu molt clar del partit d'avui, perquè sabíem que si no costaria molt remar, no? Però bé, enormement feliç per les meves jugadores, ho hem donat tot, ja fa setmanes que estem entrenant molt i molt bé, i avui per fi tenim una mica de recompensa amb aquesta victòria.
Segona victòria pel Club Hoquei Mataró. Ara li queden 8 finals al davant per acabar fora de posicions del descens i continuar la màxima estatal. La següent cita serà finals de mes contra un altre rival directe, l'Alcalà.
I important victòria del Vila-sana, 2-4 a la pista del Sant Cugat, per quedar-se a les Lleis d'Atenes a 3 punts de les 3 co-líders de Palau, de Fraga i de Telecable. Després del partit escoltàvem a la portera del Sant Cugat, Alba Morós, i el tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero.
Sí, ja ens va passar la primera volta que vam perdre amb el Vila-sana 10-0 i després el següent partit jo crec que sabem fer borrón i cuenta nueva, de dir, bueno, no són els equips de la nostra lliga, anem a competir amb els que queden i ja està. Sí, nosaltres anem a quedar el més a dalt possible, sí que hi ha 4 equips molt destacats, però si podem quedar cinquenes dintre Europa, doncs ja és un premi per nosaltres.
Jo crec que ens falta saber una mica quan tenim el partit guanyat de que potser tindre més control, que no es tracta de tirar boles quan no són clares, però bueno, satisfet perquè hem remuntat amb una pista difícil davant d'un molt bon equip i realment hem de seguir mirant endavant i pensant en el que ve.
En joc, el programa de l'esport català.
Vinga, 9:15, parlem també de l'Hoquei Lliga Plata, grup nord, 16a jornada. Aquests són els marcadors.
Companyia de Maria 4, Igualada B 3, Xum 5, Sant Cugat 2, Cerdanyola 8, Sant Feliu 2 i Oviedo 4, Espanyol 6.
Doncs el Xum lidera amb 44 punts, Cerdanyola tercer amb 39 i tercer el Mataró amb 32 després del seu partit avui a Tordera. Ràdio Tordera, Joan Martín Clota.
Bon vespre. El derbi maresmenc només ha tingut un sol color i un color predominant, el de la capital del Maresme, el Club Hoquei Mataró, que s'ha emportat el partit per golejada amb un nom propi, Marc Puigverd, amb 4 gols en el seu compte golejador, però encara en posaria un altre de destacat del partit, Sergi Graner, el porter del Mataró, que també s'ha doncs, encarregat d'absorbir tot el potencial ofensiu del club Petit Tordera, que es troba ara mateix en una situació preocupant. És cert que gràcies a la magnífica primera volta, on van estar destacats i van aconseguir un bon coixí de punts, no està en perill la permanència, però és cert que els de Fran González porten una segona volta desastrosa, amb una dinàmica que preocupa, i ja fa moltes jornades que l'equip de Tordera no aconsegueix els 3 punts en cap dels partits. I avui, doncs, de nou, s'han repetit aquestes dolentes sensacions. El Mataró, que ha sigut capaç de pista al Parroquial anotar 8 gols, mentrestant el Tordera, doncs, no només preocupa la part defensiva, sinó també l'ofensiva, amb una estadística, amb una mitjana de gols en aquesta segona volta també molt baixa. Toca passar pàgina, novament, i és cert que la setmana que ve l'equip del Tordera viatjarà fins a la pista del Dominicos de la Corunya, amb aquest desplaçament que tindran d'aquí 7 dies. Per tant, doncs el que us dèiem, el marcador global ja ho diu tot, en aquesta jornada 16, el partit que ha tancat aquesta jornada, Tordera 2, Mataró 8.
I al grup sud d'aquesta Hockey Lliga Plata, la setzena jornada ens deixa aquests marcadors.
Ribes 4, Olot 3, Reus B1, Manlleu 3, Taradell 6, Lloret 3, Congrés 5, Palafrugell 3 i Girona 0, Barça Atlètic 3.
El Ribes una mica més líder, 36 punts a 6 ja respecte al Reus després d'aquesta derrota dels reusencs davant del Manlleu.
La xarxa de comunicació local.
Imagina un dia en què cada teatre s'omple de vida, d'històries, d'emocions. Això és Cap Butaca Buida, la gran diada del teatre. Aquest dissabte 22 de març, més de 190 teatres t'obren les portes a Catalunya. Una jornada per gaudir el teatre com mai. Compra la teva entrada a capbutacabuida.cat. El teatre t'omple.
El reportatge en joc.
Marc Torra penjarà els patins. Després de 25 anys com a jugador professional, el tordarenc ha anunciat a través d'un comunicat a les seves xarxes socials que es retira de l'hoquei un cop acabi la temporada. Un vídeo emotiu des del pavelló parroquial on va començar a patinar i on va debutar amb 15 anys a la màxima categoria estatal de l'hoquei amb el Club Petit Tordera. Des de llavors aconsegueix 35 títols. Aquest és un reportatge de Yonsara Barcial de Ràdio Tordera.
Amb aquesta música, amb la seva sortida des del túnel de vestidors, trepitjant de nou la pista del pavelló parroquial de Tordera i davant de càmera, Marc Torra ha comunicat que es retirarà a final de temporada. 25 anys com a jugador professional.
Però com tota la vida, hi ha un inici i un final. I crec que ha arribat al meu final. Ha sigut un camí llarg, bonic, intens, i vull endur-me tots aquests records per un futur poder-lo reviure. Marxo satisfet, feliç i en pau amb mi mateix.
El tordarenc penjarà els patins als seus 40 anys i fins al moment amb 35 títols en el seu palmarès. Tot va començar a casa seva, a Tordera.
El meu somni, com el de qualsevol nen, era poder jugar algun dia amb el primer equip, amb el pavelló ple, amb el caliu de l'afició, i poder baixar aquella rampeta de només 2 metres que separava el vestidor de la pista. Era en aquell moment que sonava l'himne, que tantes i tantes vegades l'havia escoltat al costat del meu pare. Se'm posava la pell de gallina. I gràcies a molts anys de treball, de persistència i de sacrifici, no només meu, sinó de la meva família, vaig poder aconseguir aquell somni, poder estar al mateix vestuari que havien passat tants bons jugadors, jugadors a qui he admirat i admiro. Era un privilegi. però sobretot els entrenadors, que no només em van ensenyar l'hoquei, sinó que em van formar amb els valors d'aquest esport. En Pep Riera, el capità en aquell moment, em va tenir molta culpa. A cada entrenament me'n feia una classe pràctica. Quan intentava diplar-lo, al acostar-me una mica, pam, copet als dits. Jo feia mitja volta, la passava a l'altre costat i seguíem jugant. Un gran recolzament quan vaig entrar al vestuari amb 15 anys.
En Marc era d'aquests jugadors que no tenia que dissimular que era bo, ja ho desprenia. Tenia una classe davant de la porteria i davant del porter que bueno, l'ha fet un dels millors davanters del món.
Us compartiré un dels records més bonics i que més em van impactar amb la meva estada al Tordera. Jo era juvenil i entrava al primer equip. Va ser un dijous, ara no recordo qui es va lesionar, però acabat l'entrenament el míster em va agafar i em va dir: Marc, demà marxem cap a Corunya. Vaig quedar pàl·lid. 2 minuts que se'm va fer terç. No podia dir res. Vaig entrar al vestidor, em vaig dutxar i volant vaig anar cap a casa. Em semblava que mai havia tregat tan poc des del pavelló fins a casa. Era tard, però vaig despertar els meus pares cridant com un boig per explicar-los la notícia. Me'n recordaré sempre.
Home, me'n recordo el primer desplaçament que vam fer, que va venir ell a la Corunya, que no sé qui es va lesionar i va tindre que venir ell, en Joan Castanyer, i que en Marc em ve l'endemà al matí a l'hora d'esmorzar i estic llobert. No he dormit gens avui. Estic tranquil, entenc els nervis. I però encara que haguessis dormit, i penso que tampoc el guanyarem aquest al Liceu, però no pateixis.
Amb 18 anys va començar l'aventura fora de Tordera. A Lloret va descobrir de què anava l'hoquei professional. Després, a Vic, va fer el pas més important de la seva carrera, on es va convertir en el jugador més carismàtic i en un referent. Va aixecar 2 Copes del Rei i 1 Supercopa d'Espanya.
Seria molt llarg si hagués que explicar les coses boniques que van passar aquí. I realment, Quan acabes i veus tota la gent que t'aplaudeix, això doncs, el que et deia, no? Et passen moltes coses al cap i molts perills aquí, molts moments que hem patit aquí dintre, que l'hem sabut tirar endavant, la gent que deixes a darrere, amics, perquè tota la plantilla doncs, són grans amics, els tècnics, en Manel, doncs tota la gent, no? Doncs, sap greu doncs, perquè t'has de fer un canvi doncs, a la teva vida i passa per això, no?
El 2010 va arribar el seu somni, vestir la samarreta blaugrana. Durant 5 anys va compartir experiències amb jugadors com Sergi Panadero.
El Barça, ja et dic, va ser com una entrada d'aire fresc que convenia, es va adaptar molt ràpid i amb el seu caràcter obert doncs, es va fer estimar per tots. Ja et dic, va entrar amb molt bon peu i se'l recorda doncs, amb molta estima.
Amb el primer equip del Barça es va proclamar campió d'Europa 2 vegades. També va aconseguir una Copa Intercontinental, 5 Supercopes d'Espanya, 3 Hockey Lligues i 2 Copes del Rei. El 2015 va provar sort amb l'hoquei portuguès, fitxant pel Benfica. En una temporada amb l'equip va sumar un altre títol europeu, una Lliga portuguesa i una Copa de Portugal. Tot i que es va sentir com a casa, l'any següent va decidir tornar a Catalunya. El sí, el Reus Deportiu, el va tenir clar. Va tornar a conquerir la màxima competició continental, així com la Lliga Catalana en les 2 temporades al Club del Baix Camp. Precisament, amb el Reus també va aconseguir una gesta única que cap altre jugador ha pogut fer. Va sumar 4 Copes d'Europa consecutives amb 3 clubs diferents. Des del 2018 que milita a l'Olivarense portuguès. En el seu primer any va guanyar una Copa de Portugal i aquesta temporada ha aixecat com a capità la Copa Continental.
Portàvem moltes finals que ens havíem quedat a les portes, la final de la Champions, el campionat, la Tassa Portugal. Estàvem en bon camí, estàvem en allà, però mai acabàvem de conquistar aquesta maldita tassa. Al final, doncs, bueno, vam fer un bon cap de setmana, una semifinal molt, 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 molt exigent, també, amb l'Igualada, i al final la final amb l'Sporting crec que ens va anar tot de cara, l'equip va estar en el nivell i vam poder aixecar a davant dels nostres aficionats a la nostra casa, doncs vam poder aixecar aquesta copa que pel club era molt important i la veritat doncs, que crec que humilment ens la mereixíem.
El tordarenc encara no ha desvetllat quin serà el seu futur, però tot apunta, segons el comunicat, que vol continuar vinculat a l'hoquei en altres àrees. De ben segur que una llegenda com Marc Torra s'acomiadarà entre aplaudiments.
Demanem un fort aplaudiment per Marc Torra.
Gràcies a tots.
Doncs així ha estat la història del Marc Torra, que retirarà a final de la temporada. I per cert, s'ha disputat avui la 41a edició de la Transequi a Ràdio Sant Fruitós. Anna Hernández.
Aquest any s'ha optat per ampliar el personal i professionalitzar-lo. L'objectiu és agilitzar tot el procés i que els participants tinguin les menors molèsties possibles. Ho explica l'organitzadora Noelia Pastor.
La Transequi és un esdeveniment molt gran. La veritat és que ha agafat tanta envergadura que part de la Séquia va decidir aquest any ampliar l'equip amb més de 35 persones d'estaf que estaran a disposició durant tota la prova i que ja portem prop de 6 mesos a full.
Per aquest any també s'ha posat un topall de participants que és de 4.000 persones i que és de fet la xifra que es va assolir l'any passat, una xifra rècord, i que els organitzadors consideren que de moment és el màxim que pot assumir l'esdeveniment per al bon funcionament i també per la fluïdesa de la prova, que es pot fer en diverses modalitats, bici, corrent, caminant i des de diversos municipis, començant per Balsareny, també passant per Sallent, Santpedor i acabant a Sant Fruitós.
Descans al Metropolitano, s'avança l'Atlètic de Madrid al minut 45 amb un gol de Julián. Just abans havia fet un travesser Lewandowski. I res, que no tenim temps per més. Fins aquí l'enjoc, el programa de l'esport català en la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, Roger Aliac, el control de so. I els que us hem parlat, Rubén López, Ignasi Trapero i Martínez. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.
La xarxa de comunicació local. Thank you. xarxa de comunicació local.
A Cardedeu avui s'ha celebrat una jornada.
Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 10. Parla Guillem Camps.